Bona tarda a tothom. S'obre la sessió de ple ordinari de la Corporació d'avui 25 de gener de 2016. Els primers punts són l'aprovacions de diferents actes de les sessions de ple, que estaven una que estava pendent del mes de novembre, com saben, per qüestions de la transcripció de l'acte, i després del ple, òbviament, l'últim, el dia 21, i el ple extraordinari del dia 14. Passaríem doncs a la primera, que és l'aprovació, si s'escau, de l'acte número 16 de la sessió ordinària de 30 de novembre de 2015. Torn de paraules, per si hi ha alguna esmena. Passem doncs a la votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acte?
Unanimitat.
Següent acte, aprovació, si s'escau, de l'acte número 17 de la sessió extraordinària del 14 de desembre de 2015. Torn de paraules, per si hi ha alguna esmena. Passem doncs a la votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acte?
Lluís. Unanimitat.
I tercera de les actes, aprovació, si s'escau, de l'acte número 18 de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2015. Torn de paraules per esmenes. Passem doncs a l'aprovació, a la votació. Vots a favor de l'aprovació de l'acte?
Unanimitat.
Obrim el capítol de dictàmens amb el primer, que és donar compte de l'informe de control financer 4/2015 sobre les subvencions atorgades durant el període 2010-2014 per l'Ajuntament de Sitges. Senyor secretari, hi ha una prèvia?
Sí, una esmena.
Perdó.
No és 2010-2014, sinó que és 2010-2013.
Doncs
s'ha de corregir el títol.
Corregeixin el dictamen i tant el títol com l'acord.
I l'informe.
Senyora interventora, per exposar una mica el contingut d'aquest informe de control financer, tot i que els grups ho tenen en la comissió informativa.
Hola. Bé, bé, doncs l'informe que emet la intervenció és en l'exercici de les funcions que li otorga la normativa vigent, que requereix prèviament per la llei de subvencions fer un control permanent de les subvencions a posteriori. L'Ajuntament de Sitges té un sistema de fiscalització previ que només mira una sèrie de qüestions i a posterioritat es fa el control financer posterior total. La resolució de les incidències trobades es troben dintre de l'informe i corresponen a l'exercici 2010-2013. I bueno, solventa algunes qüestions en les que es van donar terminis d'al·legacions i altres per les entitats que no han justificat correctament les subvencions, doncs determina la necessitat de reintegrament.
Gràcies, senyora interventora. Torn de paraules pels grups. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bien, este informe de intervención analiza la actividad subvencionadora del Ayuntamiento durante los últimos 5 años y porque legalmente no podemos ir más allá de este periodo. Creemos que no es un informe más, sino una relación de las deficiencias que se han visto a la hora de conceder subvenciones desde un punto de vista de la gestión, de los procedimientos implantados y el cumplimiento de la normativa, ya que se detectan un gran volumen de irregularidades y de incidencias en la tramitación. Dicen que de aquellos polvos vienen estos lodos. Pues bien, la falta de control por parte del Ayuntamiento ha creado una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las entidades beneficiarias, que después de 5 años han tenido que recopilar in extremis toda la documentación que acreditase que tenían derecho a percibirlas. Consideramos que se trata de una situación excepcional que no se debería de haber producido nunca en el Ayuntamiento, en un Ayuntamiento que funcionase medianamente bien. Nuestro grupo considera que debemos aprender de este informe y tomar las medidas necesarias para que esto no se vuelva a producir, ya que hemos estado al borde de la disolución o liquidación de algunas entidades beneficiarias de subvenciones de nuestra vila que no tenían la culpa de que el Ayuntamiento no hiciera bien su trabajo. En cuanto al régimen de fiscalización, como bien ha comentado la interventora, se trataba de un régimen de fiscalización previa limitada hasta mayo de 2012. De mayo de 2012 en adelante había una fiscalización ampliada, con lo cual el control que se ha ejercido sobre este tipo de subvenciones ha sido, por decirlo de alguna manera, casi inexistente hasta mayo de 2012. Posteriormente ha habido un mayor control, pero hay que trabajar en ello. Entendemos que tampoco se ha venido verificando la correcta concesión de la subvención, o si tenía ganancias, o si perseguía el fin de la subvención, lo cual se corrige por este informe de control financiero, y lo agradecemos especialmente a la intervención para poder, a partir de este informe, poder comenzar de nuevo, pero aplicar las medidas necesarias para que esto no se vuelva a producir. También, por otro lado, la ansiedad generalizada que se ha creado en torno a las entidades beneficiarias para recopilar datos, facturas, documentos durante estos meses ha creado una desconfianza hacia esta casa, sin precedentes. Y, por suerte, en la mayoría de los casos, las incidencias han quedado resueltas en el periodo de alegaciones. Véase el Consell Esportiu del Garraf, el Club Natació Sitges, la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, les Joventuts Musicals de Sitges, l'Associació de Minusvàlids de Sitges. Sin embargo, todos conocemos que la peor parte la ha conocido el Retiro, donde hay una cuantía de 176.530 euros. Luego, por otro lado, tenemos l'Associació de Veïns del Garraf, l'Institut d'Estudis Penedesencs, el Consell Esportiu del Garraf, les Joventuts Musicals de Sitges i, per incidències, també els Amics de la Sardana, més de 10.000 euros, l'Associació de Veïns del Garraf i altres 4.000 euros i el Centre Excursionista de Sitges i, finalment, el Foment de Turisme de Sitges. Por suerte para las entidades, parte o la totalidad de las deudas han prescrito y han evitado su reintegración. Finalmente, creemos que debe existir una mejora en los procedimientos y en los protocolos de esta casa. Debe haber, si cabe, una mayor profesionalización, y nosotros desearíamos que se hiciera, según se manifiesta en el informe, una aprobación de una ordenanza general de subvenciones y la modificación del régimen de fiscalización previa limitada para poder garantizar una seguridad jurídica a las entidades perceptoras. Por esa razón, desde nuestro grupo queremos hacer dos preguntas. Si el Gobierno tiene o va a exigir alguna responsabilidad por esta falta de control y la inseguridad jurídica que se ha creado hasta el momento, y si tiene previsto la creación de una ordenanza general de subvenciones. Nada más. Gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Señor Ricard Vicente.
Sí, gracias, señor alcalde. Buena tarde a tothom. Les circumstàncies d'aquest informe, bé sabent, venen de lluny. Fins i tot d'abans de les eleccions. I han portat cua, sobretot per les entitats. És ben segur que ningú posarà en dubte que les subvencions, suportades per l'erari local públic, han de justificar-se degudament i segons allò que exigeixen les normatives. Això no treu que, després de llegir l'informe, hom posi en dubte quin tipus d'acompanyament hi ha hagut a nivell municipal els darrers 4 anys per haver-se donat tantes incidències. De nou ens preguntem si aquestes entitats havien rebut, en el seu moment i exercici, el corresponent informe de Secretaria d'Intervenció o de qualsevol altre òrgan gestor o de control comunicant que no havien justificat correctament i, si no és així, saber per què. En tot cas, demanem que es reforci el que ha fallat, l'atenció, el seguiment i l'acompanyament. Dit això, celebrem que s'hagin superat els obstacles i les entitats puguin percebre allò acordat, segons ens informa el govern. Cal deixar clar que aquestes entitats, les quals algunes han patit molt per arribar aquí, com per exemple el cas més flagrant, el del Retiro, totes elles són l'ànima de la societat civil de Sitges, la que bombeja l'acció cívica, esportiva i cultural de la nostra vila i que mereixen el suport ple del consistori. Per tant, demanaríem saber què és el que ha fallat en el seu moment, si d'alguna manera aquestes entitats, perquè parlant amb elles algunes ens diuen que en cap moment havien rebut cap tipus d'informació de que haguessin fet alguna cosa malament i que s'ho han trobat a posteriori. Ens agradaria saber si es va comunicar i, si no es va comunicar que hi havia qualsevol error, per què no es va comunicar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Lluís Mercè, teniu la paraula.
Bé, no hauria d'estar molt content en aquests moments que s'hagi pogut desllorigar tot el tema de les subvencions a les entitats, ja que hem preguntat diverses vegades aquí al ple. I també ens agradaria saber que la que hagi tingut també, que li hagi sortit com el Retiro, per exemple, 3.000 i pico, quasi 4.000 euros, si també es tindrà en compte o no. Perquè, clar, no solament han justificat els 176.000, sinó també surt, em sembla que algú més, em sembla que surt uns 4.000 euros a retornar amb ells. Si això està dintre aquest lot o no, aquesta és la meva pregunta. I, a més, agrair ja de que el patiment que han tingut totes aquestes, pues, si realment pues, d'aquí endavant pues, que això continuï anar com té que anar i que no torni a passar aquests temes, perquè si no són uns mal de caps i uns mal de panxes que ha vingut amb molta gent d'aquestes entitats. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Alguna intervenció més d'algun grup? No? Senyor Moliner, per contestar.
Gràcies, senyor Batlle. Se'm sent? Sí? Sí. Bé, en primer lloc, comentar que s'ha buscat una solució en la majoria dels casos, gràcies a una feina també acurada als tècnics municipals i també d'una capacitat política que queda en evidència per intentar buscar solucions a la majoria dels casos pel que fa a les subvencions. El company Manel de Ciutadans parlava de que això posa en dubte els procediments, els processos interns, també la pròpia capacitació per conduir segons quins expedients com el que avui portem a debat i portem a aprovació. I és cert, vostè té raó. Dir-li que aquest govern està posant tot el que pot i tot el que sap per intentar solucionar el repte que tenim pel que fa sobretot a aquests punts de procediments, processos, i també a través d'un pla de formació agosarat i potent. Ja vam parlar-vos en reunions de Junta de Portaveus i també en passades comissions de les formacions als departaments en el cas concret de les subvencions i de la justificació de subvencions, i el mes que ve a ple una ordenança de subvencions, que reguli tots els procediments entorn la subvenció, l'adjudicació i la seva justificació. Per tant, ja hem detectat, però ja vam detectar en l'anterior mandat, que el tema de les subvencions s'hi havia de posar fil a l'agulla, no perquè les entitats necessitin més o menys acompanyament, jo discrepo amb això, sinó també perquè el grau de fiscalització d'ara no és el mateix que el de fa 6 anys. El govern anterior, el que vostès mencionaven també, va donar moltes menys subvencions ja en número i en nombre que el que s'havien donat fa 5 anys. Per tant, sí que és veritat que s'ha hagut de fer aquest control de fiscalització i aquest control financer d'aquests 3 anys en concret, però sàpiguen també que nosaltres, no només per la crisi econòmica, sinó perquè entenem que la política de subvencions també es pot substituir per altres polítiques d'acompanyament a les entitats molt més eficaces, o a les empreses o als emprenedors. Venim d'un entenem que cal donar un tomb també a tota aquesta filosofia de governança pública, i per tant també ja es va reduir el nombre, sobretot, i vull deixar clar, pel tema de la crisi econòmica que ens va impactar greu més i més a les agendes municipals. Jo crec que vostès també han de, i crec que ho coneixen, sobretot el Ricard, que feia referència al tema del retiro, i altres entitats coneixen les entitats, l'entorn de les entitats, com han justificat fins al moment, i és clar que cal un acompanyament. Per això cal molta formació als caps de departament. Jo crec que el control polític de les subvencions no hi ha de ser, hi ha d'haver un control totalment tècnic de les subvencions, també també dels diners que se li donen a les entitats, i per tant, a partir d'aquest control tècnic, cal formar en capacitació tècnica els departaments que treballen en aquest tipus de dictàmens que són les subvencions. Tindrem en compte els suggeriments. Vostè apuntava una ordenança de subvencions. Ja li he comunicat que el mes que ve portarem a debat aquesta ordenança, en la qual espero que tots els grups hi puguin fer aportacions. Moltes gràcies.
Gràcies. Més intervencions sobre aquest punt? Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bé, en principi, en relació al règim de fiscalització, tenen previst canviar-ho o fer algun, no sé, alguna modificació, i també si el govern exigirà responsabilitats per la falta de control i la inseguretat jurídica. Gràcies.
Senyor Moliner.
Sí, el règim de fiscalització, bueno, jo crec que algun canvi s'hauria de fer. Jo crec que també és una cosa que podem debatre en tots els grups, en una junta de portaveus, algun dia d'aquests, però sí que és veritat que amb la intervenció municipal darrerament, i jo des que he assumit la cartera de, pròpiament d'Hisenda, de la Hisenda Pública, sí que he comentat que hauríem de parlar sobre com entomem el debat sobre el canvi del grau de fiscalització que tenim recentment, i que per tant també els convido a que puguem tenir un debat serè entorn a aquest debat. Jo no sóc partidari de... Quina paraula ha fet servir vostè que ara no em surt? D'exigir responsabilitats. Sóc més partidari de, com li deia, de la formació. És a dir, crec que aquest informe, que és un informe també que demanem des del govern, per tant, és un informe que volem que deixi clara evidència del que està passant entorn a les subvencions, però no m'agrada aquest to tampoc, el to seu sí, no m'agrada el to alarmista de la consulta i de la pregunta. Jo crec que el que hem de fer és capacitar totalment els responsables tècnics i els caps de departament perquè puguin entomar des del minut 1 aquests expedients i els polítics quedem al marge d'un control tècnic financer del que ha de ser la pròpia subvenció. Per tant, el que hem de fer, jo crec que amb criteri polític, i tots els companys de govern així ho hem anat parlant a les reunions de govern, és formació, capacitació. El company regidor de Recursos Humans, l'Eduard, té un projecte agosarat de formació en tot l'entorn de l'organització, i per tant això també és organització, i en els propers dies o les properes setmanes intentarem presentar-lo per tal de fer front a aquesta nova etapa de polítiques de subvencions i contractual, que després en parlarem amb més i major formació. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Moliner, no m'ha contestat la pregunta, li tornaré a fer, perquè vostè s'explica molt bé i agafa el seu temps per explicar-se, que també ho trobo molt bé, però sí que li demano que em contesti. Li deia perquè em sembla que és bàsic saber aquesta pregunta, i de parlar amb les entitats no ho acabem d'aclarir, i creiem que pot canviar la visió que tinguem de les entitats, si han justificat bé o no, o si han fet bé el que se'ls demanava o no, o si s'han portat bé, si m'ho permeten. Si sabem que en el seu moment, que quan una cosa estava equivocada, elles eren coneixedores i podien rectificar. Si no poden rectificar, si l'any 11, 12, 13, quelcom es va fer malament, però les entitats mateixes no en van ser coneixedores, difícilment, per no dir impossible, podien canviar o millorar. I en canvi ara sí que hi ha un informe, que evidentment fa intervenció, on és negre sobre blanc, doncs que moltes coses no es van fer de la manera que hagués tocat segons normativa. I per tant, depèn de qui llegeixi aquest informe, si no sap, si ho sabien les entitats o no ho sabien, doncs la veritat, la visió que podem tenir respecte a aquestes entitats doncs varia molt, i m'agradaria doncs que intentar que entre aquest consistori deixéssim les coses clares en aquest sentit, per bé de les entitats i de la reputació de les mateixes. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Moliner, per contestar.
Sí, gràcies, senyor Valla. Senyor Ricard Vicente, no li he contestat perquè hi havia tantes coses a dir que se m'ha oblidat, però no voluntàriament. Sí que és cert que fins al 2015 no es coneix l'informe de fiscalització de les subvencions, i per tant les entitats no saben i no coneixen el que està ben justificat i el que no. Però també, i suposo que vostè també pren consciència de la situació, el que abans doncs podia ser justificable favorablement, és a dir, el tíquet que abans entrava a fiscalització sense cap problema, amb noves revisions, com li deia, amb la situació que tenim la fiscalització en aquest ajuntament, doncs no, ara no entren. I per tant, jo crec que és important que tots coneguem el que a partir d'ara les entitats podran o no justificar. Amb el cas del retiro que vostè esmentava, és evident que fins al moment d'aquest informe de fiscalització que impulsa la intervenció municipal doncs, en altres ocasions o en altres entitats hi havia uns justificants que s'acceptaven i ara no, i per tant jo crec que ara també aquest relat que ens fa la intervenció municipal ens posa en evidència doncs, a quin grau de justificació i quin control de justificació s'haurà de tenir a partir d'ara amb les noves subvencions que otorguem i amb les i amb aquestes antigues que acabem de explicar ara. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més, senyor Ricard Vicente?
Sí, molt ràpida, la darrera. I agraeixo l'explicació. Tenc doncs que és important que la gent sàpiga que les entitats en cap moment durant tots aquests mesos no sabien que havien fet alguna cosa que no era normativa, i per tant crec que pel bé de la reputació d'elles mateixes calia aclarir-ho. I l'última pregunta és obligada: quan aquest tema es tancarà? Teníem parlant per exemple amb el Retiro, perquè justament era una de les entitats que tenia una situació més delicada a l'hora d'explicar-se i a l'hora dels papers que han sortit, i el que deia l'informe sí que semblava que havia de passar per ple doncs una sèrie de factures de com es solucionava aquesta situació que ve des del 2011 diria, i per tant creien que passaria per aquest ple, per tant de tancar, perquè entenc que està bé tancar les coses, que quedin resoltes, és evident, és obligat, i a part les entitats que estan en aquest moment doncs agrairan que es tanqui, es cobri i es faci tot el que toca. Per tant, ens agradaria també saber en quin moment podrem donar aquest tema per tancat.
Gràcies, senyor Moliner.
Sí, sí, senyor Vicente, esperem que el mes que ve, si no la intervenció que em corregeixi, el ple del mes que ve puguem portar aquest paquet i tancar-ho i portar a debat i aprovació en el ple municipal. Gràcies.
Gràcies. Senyor Mercè, per la paraula.
Senyor Moliner, a mi no m'ha contestat. Jo he preguntat que els 4.000 euros aquests que estan de sobrants en teoria pel Retiro, perquè són, després de fer tots els números encara els hi sobren 4.000 euros, m'agradaria saber si es pagaran, si no es pagaran, si van a fondo perdut o van al Retiro. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Això, si li sembla, li contesto jo, però que tant Prado com Retiro depenen de l'alcaldia directament. Realment, amb el que diu vostè, s'ha fet el Retiro s'ha vist obligat, amb les justificacions, a fer un reintegrament, com deia vostè, per un import de 176.000 euros, que un cop aplicada aquesta fórmula que hem trobat de solució, que és compensar aquest reintegrament amb utilització que ha fet l'Ajuntament aquests últims 4 anys de les seves instal·lacions, entenguis per les seves instal·lacions el Saló Teatre, les sales de l'entitat i els jardins, ha sortit un import favorable a l'entitat de 3.000 euros. Evidentment aquest import no quedarà a l'aire, sinó que intentarem que d'alguna manera doncs, també es tingui en compte en les properes o bé subvencions o bé altres fórmules que estem treballant tant amb el Prado com el Retiro, que van més de cara a la via del lloguer de les instal·lacions per part de l'Ajuntament quan les utilitzi, més que d'una subvenció directa, o subvencions per programes d'activitats concretes. I per tant, lògicament, no són 3.000 euros que queden a l'aire, sinó que s'han de tenir en compte, com molt bé vostè proposa.
Molt bé.
Alguna intervenció més sobre aquest assumpte? No? Doncs passaríem de punt, perquè aquest era només una donació de compte al ple. Passem al següent, que també és una donació de compte, que és donar compte al ple de la corporació de l'informe de la intervenció general relatiu al resultat de la funció fiscalitzadora dut a terme al llarg de l'exercici 2014 a l'Ajuntament de Sitges. Per exposar breument el contingut de l'informe, té la paraula la senyora interventora.
Hola. Hola.
Sí.
Vale. Donar compte al ple de tots els informes de la intervenció general que s'han fet amb objeccions és una obligació que està regulada en la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local des del 2013, o sigui vigent des del 2014, i també a la sindicatura de comptes. Llavors és una obligació legal i es fa anualment.
Moltes gràcies. Torn de paraules pels grups. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en aquest informe diu en concret a la pàgina 25, i voldria fer una pregunta. Si el govern té pensat crear algun aplicatiu informàtic per enregistrar els expedients que entren a intervenció per ser fiscalitzats i coordinar-los amb els que es van aprovant. Res més. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Ricard Vicente, havíeu demanat la paraula, oi?
Sí, senyor alcalde. El senyor Rodríguez m'ha agafat la pregunta. La mateixa era una de les conclusions de l'informe, que veien que era absolutament necessari aquesta relació a les facturacions i volíem saber el què.
Molt bé. Alguna intervenció més d'algun grup? No? Doncs per contestar, senyor Moliner, la pregunta és clara. Està pensat algun aplicatiu informàtic de control i execució dels expedients?
Sí, està molt i molt pensat.
Gràcies, senyor Moliner.
Sí. També li dono la paraula a la interventora ara, si m'ho permet, perquè concretament aquest expedient electrònic o aquest procediment està bastant treballat i que l'expliqui ella.
Senyora interventora, per exposar aquest aplicatiu informàtic.
Hi ha un aplicatiu que agafa en el moment que arriba l'expedient a la intervenció, com es solvent, o sigui, com es retorna i en quin moment es retorna a l'expedient a l'òrgan gestor, però no si acaba aprovant-se o no. Això va molt lligat en el que és el gestor d'expedients de l'Ajuntament. Llavors, en cada cas, seria el seguiment del gestor d'expedients, que és el que diu el regidor. S'hauria d'implantar el gestor d'expedients per un seguiment total de tots els expedients. I és, com a mínim, complicat.
Gràcies, senyora interventora. Senyor Rodríguez, que veig que està a punt de pulsar el micro. Ah, perdó, perdó. Alguna intervenció? Senyor Ricard Vicente.
Sí, ja que estem, preguntaríem sobre terminis. De quan podem estar parlant d'això, si és des del 2016 o caldrà anar més enllà per la qüestió més tècnica i més complexa d'expedient per expedient.
Gràcies. Senyor Moliner, terminis d'aplicació.
Doncs home, el 2016 esperem que segur. El que passa que per aquest tipus d'expedients, de fet està pressupostat en el pressupost 2016, perdó, per aquest tipus d'aplicatius, cal adaptar altres coses de base d'algun dels departaments que tenim a l'Ajuntament, també del departament informàtic, però l'impuls del departament d'organització, també del govern en implantar l'administració electrònica en aquest Ajuntament, és des de, a més, jo crec que els companys amb qui formem part de la Comissió Electrònica ho saben des del minut zero, que assumir aquesta responsabilitat és implantar l'administració electrònica totalment en aquest mandat, acompanyat de totes aquelles eines d'obligat compliment que ens obliga la llei de transparència, i per tant necessitem condicionar totalment l'ús electrònic en tot, també en expedients i en tots els procediments, per adaptar-nos al que ens demana la legislació, però tingui per certesa que és la meva preocupació número 1, implantar l'administració electrònica d'una manera efectiva i eficaç en aquest Ajuntament, però ja li dic que per fer-ho total i també ara de manera parcial cal adaptar moltes coses que no tenim adaptades, i per tant ens hi estem posant i estem treballant a través de la comissió que vam crear el primer ple, com vostè recordarà, d'aquesta nova legislatura de Comissió d'Administració Electrònica. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? No, doncs passaríem al següent punt, donat que aquest no hi ha votació. El següent punt és l'aprovació, si s'escau, de l'esmena a l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i de les ordenances reguladores dels preus públics d'aquest Ajuntament, que hauran de regir per l'exercici 2016 i següents. Torn de paraules pels grups, per si hi ha alguna intervenció. Cap intervenció? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de l'aprovació de l'esmena?
Unanimitat.
Següent punt, aprovació inicial, si s'escau, del Codi de Principis i Conductes Recomanables en la Contractació Pública de l'Ajuntament de Sitges. Per explicar aquest Codi de Principis, aquest Codi Ètic, té la paraula el senyor Pep Moliner.
Bé, moltes gràcies, senyor Batlle.
aquest inici de tramitació del que ha de ser el codi ètic de contractació de l'Ajuntament de Sitges és un repte important que tenim com a consistori, no només per donar compliment a aquelles lleis que hi ha en matèria de contractació, sinó que volem donar un pas més enllà i acabar sent municipi de referència, com ja els vaig comentar l'altre dia, pel que fa en matèria de contractació. Com deia, no és substitutiu aquest codi ètic, aquest codi de principis, aquest codi reglat de conductes dels càrrecs públics, però també de totes aquelles persones que tenen ascendència sobre l'administració local, com els deia, persegueix ser, no substitueix la llei, i persegueix ser i aconseguir un grau de transparència total pel que fa en matèria de contractació a l'Ajuntament de Sitges. És un dictamen que portàvem treballat, com ja els hi vaig comentar, també des del principi de legislatura. Portàvem un estudi important juntament, i vull agrair les aportacions tant de la cap de Departament de Contractació com de la intervenció municipal, com del secretari accidental, en Joaquim Vidal, perquè hem tingut un treball important entorn del que ha de ser aquest codi ètic i de principis. Aquest codi ètic i de principis també ens permet seguir dotant la Comissió de Contractació Municipal amb totes les eines perquè vetllin pel bon funcionament de la contractació, no només d'aquelles licitacions importants, sinó també de tot tipus de contractació, també la contractació menor. Aquesta comissió, que es reuneix habitualment, mensualment, a la seu consistorial del nostre Ajuntament, també ja vaig comentar que m'agradaria que fos ampliada als grups de l'oposició, que fos una reunió oberta, totalment transparent, no tan sols la Junta de Contractació que ara en parlarem, sinó també aquesta comissió de seguiment, perquè totes les aportacions en matèria de contractació pública són i seran bones i necessàries. Com veia la Junta de Contractació, una de les apostes importants d'aquest codi ètic és que la Junta de Contractació ja no serà una cosa, ja no ho era, però serà una cosa totalment transparent, una cosa tancada entre que la presideix un regidor del govern, sinó que el que pretenem i el que pretén aquest govern és obrir la mesa de contractació a tots els grups del consistori. Per això l'altre dia es van triar dos representants, que seran el company Lluís Mercè i la companya Vinya Lluís, que vindran a les juntes de contractació, que se'ls convidarà, que se'ls convocarà oficialment com a la resta de regidors, doncs, que hi prenen present cada vegada que hi ha un contracte que competa la seva competència, i per tant jo crec que això és una bona notícia per l'Ajuntament de Sitges, impulsar aquesta iniciativa transparent, oberta, que no tots els ajuntaments d'aquest país tenen. Per tant, ens avancem a una nova manera d'entendre la política i d'entendre en aquest cas la contractació pública. Estem treballant també perquè això no sigui només un còdic ètic i de principis tancat, sinó que es puguin ampliar, com dèiem, les aportacions del grup, i també amb incloure un règim sancionador per a aquells que no ho compleixin. Això és un tema que s'està treballant a la comissió de contractació, és un tema que hem d'acabar de perfilar. No hi ha aquest règim sancionador encara en aquest codi ètic i de principis, però sí que la comissió de seguiment s'està dotant de contingut i d'intentar extreure altres exemples d'altres indrets, per tant, de poder aplicar un règim sancionador per aquells que no compleixin la normativa, però per aquells que tampoc, per aquells càrrecs electes que no compleixin aquest codi ètic. Per tant, una de les properes passes serà perfilar aquest codi sancionador. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, des del nostre grup ens sembla una bona proposta, malgrat no té valor normatiu, creiem que és una eina que ens serveix com a directriu a tots els servidors públics i al personal de la casa. També veiem amb bons ulls la declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar amb l'Ajuntament, i per la nostra banda ho estudiarem i farem les pertinents al·legacions durant el període corresponent per poder garantir l'efectivitat d'aquest codi. De fet, vostè ha comentat de fer un règim sancionador, però concretament el punt 2.3 diu exigibilitat del contingut del codi i diu que el codi no té valor normatiu, és a dir, que si no canviem aquest, clar, hauria de ser tenir efectivitat. Res més, gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Més intervencions, senyor Marc Macià.
Gràcies, senyor Batlle, bona tarda. Des de Sitges en positiu i votarem a favor. Quedem a l'espera de poder participar en l'aportació d'esmenes a aquest codi, tal com se'ns va comunicar a la comissió informativa i avui el senyor Moliner reitera. D'altra banda, anunciar que estem treballant per presentar una moció sobre transparència, accés a la informació i bon govern, que estem segurs serà una eina útil i en la mateixa línia en la que va aquest que el govern ens presenta avui. Esperem doncs que aquest conjunt permeti evitar maneres de fer que puguin generar il·legalitats o, si més no, suspicàcies, així com que permeti l'accés a totes aquelles empreses que vulguin participar en qualsevol dels processos que s'endeguin en aquest sentit. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Macià. Més intervencions dels grups? Senyor Moliner, per contestar.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Sí, senyor Manel, sí que és veritat que no té caràcter normatiu perquè hi ha una normativa en matèria de contractació pública que no és flexible, i que aquest Ajuntament compleix rigorosament. El que sí que volíem, com l'idea és anar més enllà, i sí, internament, que jo crec que això és el que podem treballar tots els grups i ens podria ajudar molt també a nivell tècnic, és aquest règim sancionador. No només pels càrrecs electes, sinó també com el podem dirimir i fins a on. Jo crec que tot i que no és normatiu, ja complim la llei, com diuen en el primer punt, però sí que aquest és un dels punts que crec que hem d'obrir a debat i fer-ho el més consensuadament possible, com veig que hi ha voluntat de tirar endavant aquest tipus d'iniciatives. I respecte al company Marc de Sitges en positiu, comentar-li que ens sembla perfecte que presentin aquesta moció. Jo li demano que en parlem abans per poder-la presentar-la conjuntament. Crec que és una altra d'aquelles mocions i d'aquells reptes que tenim conjunts i que podem presentar conjuntament. I per tant, és pla de mandat, transparència total. De fet, en els propers dies intentarem ja donar compte de les passes que estem fent en matèria de transparència, del portal de la transparència i de tot allò i de tot allò que estem impulsant també des d'aquest govern, i el mateix pel que fa al govern obert i a la participació. Per tant, el convido que ho fem plegats. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Més intervencions sobre aquest punt? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de l'aprovació inicial.
Unanimitat.
Moltes gràcies. Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la creació de la comissió d'estudi de la contractació reservada a empreses d'inserció i entitats sense ànim de lucre de l'Ajuntament de Sitges. Senyor Pep Moliner, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Bé, això és un dictamen específicament molt tècnic. La legislació estableix que el ple de l'Ajuntament establir una reserva de mercat en el sentit d'adjudicar una part de la contractació pública de l'Ajuntament a empreses o entitats destinades a la inserció laboral de disminuïts i en general a la integració social laboral de persones amb risc d'exclusió social, com ja els hi vaig explicar l'altre dia a la comissió. Aquesta reserva consisteix en un percentatge determinat per aquest tipus de contractes, i per tal de determinar el percentatge s'ha de tenir en compte el volum contractual, l'estat de les contractacions, els objectes contractuals susceptibles de reserva d'aquest tant per cent i els procediments a emprar, sense que es pugui considerar que hi hagi fraccionament de contracte. Per tant, és un tema que s'ha d'estudiar en comissió per part dels diferents departaments afectats, i per això creem aquesta comissió tècnica per abordar aquest tema. Gràcies.
Moltes gràcies. Torn de paraules pels grups. Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Passem a promoció i territori, amb un únic punt, que és l'aprovació provisional, si s'escau, de la modificació puntual número 29 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges en referència al carrer Bernat de Fonollar número 11 i al carrer Sant Joan número 5, 7 i 9. Per explicar el dictamen té la paraula el senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bàsicament, com ja hem explicat en comissió informativa i com ja coneixen, perquè això de fet ve d'una aprovació inicial en ple de fa ja uns plens, bàsicament el que portem aquí és la correcció d'una errada que hi havia al nostre pla general en el qual no coincidia el, per dir-ho així, el dibuix, el gràfic, no coincidia amb el que deia el text, i el que fem aquí realment és diguéssim, reparar aquest error, reparar aquesta errada i donar-li als veïns del carrer Sant Joan Nou la veritable qualificació de l'habitatge com a habitatge i no com a equipament cultural. Per tant, en certa manera estem diguéssim, revertint un error que es va produir en el seu dia que realment provocava una sèrie d'injustícies que ara reparem. Gràcies, Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Mercè, teniu la paraula.
Bé, tal com ha dit el senyor Mas, això ve del carrer Fonollar, que és la casa del senyor Martorell, amb el qual es va destinar com a equipaments dels museus. I ara doncs, ha vingut l'error que el davant ho han plantejat al darrere, i el darrere al davant. Vull dir que ha vingut un altre error, no? Vull dir, és el que estem solucionant avui aquí. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Alguna intervenció més? Algun grup? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de l'aprovació provisional?
Unanimitat.
Avui de moment és el ple de les unanimitats. Que duri, que duri. Molt bé, passem, acabat el punt dels dictàmens, passem a les urgències. Com vostès saben, els grups municipals, i per informació de tothom, hi ha dues urgències sobre la taula amb concepte de dictàmens. Passaríem a la primera, que és l'aprovació, si s'escau, de la subvenció al Consorci del Patrimoni de Sitges per activitats realitzades en exercicis anteriors. El primer que hauríem de fer és la votació d'incorporar l'urgència o no, i després, si s'escau, procedir al debat i votació. Vots a favor per incorporar l'urgència?
Unanimitat.
Procedim doncs al debat del text. Simplement, com s'ha informat amb els portaveus just ara abans del ple i per informació de tothom, el que portem a aprovació ara és una subvenció al Consorci del Patrimoni, és a dir, als museus de Sitges. Si de cas ara la regidora de Cultura pot explicar en concepte de quins eren els conceptes que s'inclou aquesta subvenció, per reparar una situació, diguem que tècnicament no es va fer prou correctament, que és que el Consorci va aprovar l'any 2015 una aportació de l'Ajuntament, una aportació, diguem, extraordinària derivada de tota l'activitat al voltant de la inauguració dels museus, per tant, del 2014, i això en lloc d'aportació extraordinària s'havia de tramitar com a subvenció. Això ara s'ha fet la petició correctament, s'ha tramitat correctament i s'ha d'aprovar en aquest ple, si és que s'aprova, perquè els grups ho veuen així, perquè s'ha de computar en el pressupost del 2015 que encara està, diguem, operatiu fins d'aquí pocs dies. I per tant, per això la pressa de fer-ho ara. Si de cas la regidora de Cultura li donem la paraula perquè expliqui quin era el concepte que incluïa aquesta subvenció.
Gràcies, senyor Batlle. Doncs bé, com bé ha comentat el Batlle, es tracta de la subvenció, una subvenció que s'ha d'atorgar en el Consorci del Patrimoni de Sitges, d'unes despeses que provenen de la inauguració dels museus que, com bé tots recorden, va ser el 22 de desembre del 2014. La quantitat total d'aquesta subvenció és de 57.260 euros i va destinada a les següents activitats, a despeses derivades de la inauguració d'aquests museus que bàsicament són fulletons explicatius de les col·leccions dels museus, la nova senyalíctica dels museus, donada a les obres que s'hi van produir, publicacions vinculades en els museus i la informatització de l'inventari d'uns béns de Can Fals. És a dir, això és el contingut d'aquesta subvenció.
Gràcies, senyora Tubau. Torn de paraules pels grups. Senyora Vinya Lluís, teniu la paraula.
Sí, no, més que res que, bueno, jo estava amb aquell equip de govern i realment d'aquesta quantitat que jo recordi no s'havia parlat mai. Jo no recordo que aquesta quantitat ens vagin dir que es tenia que pagar, a part de les subvencions que van arribar, no ho recordo. Per tant, el meu vot serà d'una abstenció. Gràcies.
Gràcies, senyora Bella Lluís. Com a mínim els consellers ho sabien, aquests segur, els membres del Consorci del Patrimoni haurien de saber-ho. Ara hauríem de repassar les actes, eh? Això sí. Senyor Mercè, endavant, tenia la paraula.
El mateix que ha dit la senyora Vinyet Lluís em passa a mi, que ens abstindrem perquè és la primera notícia que he tingut quan s'ha enviat pel WhatsApp aquest tema de que nosaltres teníem que pagar aquests 58.000 euros i per això ens abstindrem. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Alguna intervenció més? Senyor Ricard Vicente.
Ens passa exactament el mateix. La veritat és que desconeixíem aquesta part i ho que comentàvem just abans d'entrar al ple, la qüestió de les presses i de l'últim moment. Es poden entendre fins a cert punt i entenem que una casa com l'Ajuntament es troba en circumstàncies que ha de resoldre a l'últim moment. Però és que ni idea. Per tant, ens abstindrem perquè, home, ens agradaria, quan passen aquestes coses, haver-ho sabut a més temps, encara que ens diguin que no el teníem. Perquè, si no, la sensació i el moment com aquest és molt difícil valorar la informació i treballar-la com seria degut.
Gràcies. Simplement perquè no quedi cap ombra de dubte, tant el senyor Vicente com el senyor Mercè com el senyor Bell-Lluís, com que vostès no eren consellers, demanin, sisplau, la informació, si no els facilitarem a través del Consorci, perquè els representants que hi havia en el Consell això ho sabien. Eh? Clar, potser vostès no els hi va arribar la informació perquè no ho eren, però farem que els hi arribi la informació,
sí,
perquè tothom la
tingui. Jo crec que seria el millor, senyor Batlle, que ens arribés aquesta informació, perquè nosaltres de consellers, bueno, jo no ho era, el senyor Lluís Mercè tampoc, i evidentment no ens va arribar la notícia. Gràcies.
Doncs els hi farem arribar. Senyor Mercè.
Sí, però sí que eren portaveus nosaltres, Vinyet, perquè ens ho comencem a aclarar, perquè una cosa és el Consorci i una altra és l'Ajuntament.
Sí, nosaltres
diners,
érem...
I els diners són de l'Ajuntament.
Nosaltres estàvem a l'equip de govern, érem portaveus del nostre equip, del nostre grup, igual que ho som ara. Però
i a més, ens abstindrem perquè realment no dubtem del senyor Batlle ni del que hi havia allà representant per banda de l'equip de govern. I per això ens abstenim, perquè si no ho teníem en contra. No? Però per això dic que aquestes són una mica per imperatiu legal. No? Vale.
Gràcies, senyor Mercè. Alguna intervenció més sobre aquest assumpte? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta?
Un moment, si us plau.
Un momentet. Podem procedir a la votació, senyor,
sí, sisplau,
secretari. Vots a favor.
Estava anotant l'entrada del senyor Llombart.
Llombart. Bona nit, senyor Llombart.
Vots a favor. Vuit.
Vots en contra. Abstencions.
13.
Moltes gràcies. Passaríem a la següent de les urgències. Que és la següent de les urgències, que és l'aprovació, si s'escau, del document comptable per l'import brut de les retribucions corresponents a l'increment de l'1% dels complements retributius de les nòmines de l'any 2016 amb càrrec al fons de contingència. Primer hauríem de votar la incorporació o no de l'urgència en el ple. Vots a favor d'incorporar l'urgència?
Unanimitat.
Incorporada l'urgència, té la paraula el senyor Carrillo per explicar el dictamen.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Es tracta simplement d'una qüestió que afecta la nòmina dels treballadors. En el pressupost de 2016 vàrem contemplar l'increment percentual de l'1% en tots els conceptes que tenen detallats el primer dels acords. Per tant, aquest 1% que ve donat per la llei de pressupostos 48/2015 de 29 d'octubre. Perquè els treballadors puguin percebre des del primer moment, des del primer 1 de gener, aquest augment, i atès que el pressupost del 2016 encara no el tenim aprovat definitivament, on sí que està contemplada la corresponent partida, aquest corresponent augment, doncs el que s'ha fet ha estat una, aprovar un document comptable de reserva de crèdit sobre el fons de contingència per un valor de 106.961, en el supòsit aquest valor seria aquest 1% dels 14 pagues, però que si només afecta, si en el mes de febrer doncs, tenim aprovat definitivament en el proper ple el pressupost del 2016, només afectarà dos mesos i per tant només estem parlant d'una quantitat de 15.280 euros.
Gràcies, senyor Carrillo. Torn de paraules pels grups municipals. Alguna intervenció? No? Passem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta?
Unanimitat.
Passem a l'apartat de control dels òrgans de la corporació amb les mocions. La primera de les mocions és la moció que presenta el grup municipal de Ciutadans relativa a la creació d'un protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar per identitat de gènere. Per defensar la moció té la paraula el senyor Manuel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, bueno, des de Ciudadanos proponemos la creación de un protocolo educativo contra la transfobia y el acoso escolar por identidad de género o orientación sexual. Actualmente hay dos leyes del Parlament de Cataluña. Está la 14/2010 de Derechos de la Infancia y la Adolescencia y por otro lado la conocida como la Ley de contra la Homofobia, la 11/2014. Ambas leyes, una desde hace 5 años y otra desde hace 1 año y medio, no tienen un reglamento que desarrolle esas leyes para poder hacerse efectivas, con lo cual, mediante esta moción, solicitamos e instamos a la Generalitat de Cataluña para que haga unos reglamentos y, a su vez, cree un protocolo para este tipo de acoso escolar. Asimismo, dentro del Consejo Municipal de Sitges, proponemos y aportamos una propuesta de protocolo para que sea trabajada, enriquecida, enmendada si es necesario, por parte de todos. Queremos que sea lo más transversal posible, desde entidades, AMPAs, profesorado, es decir, todo el colectivo y todo el ámbito educativo. Queremos que ese protocolo sea trabajado desde el Consejo Municipal Escolar de Sitges. También, para hacer efectivas ambas leyes, es necesario el compromiso de todos, y así para poder proteger a los menores que se encuentran en esta situación. Todo el mundo conoce la situación del menor Alan, un menor que se quitó la vida hace mes y medio y estaba sufriendo una situación de acoso escolar. Asimismo, también comentar que nosotros hemos hecho llegar esta propuesta de protocolo, y también decir que hay dos entidades de la vila que ya están interesadas en participar de este protocolo y de manera muy activa. Y simplemente pues paso a leer los acuerdos que solicitamos y que proponemos. En primer lugar, instar a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a desarrollar un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género. En segundo lugar, instar a la Generalitat de Catalunya a desarrollar reglamentariamente las leyes 14/2010 y 11/2014 aprobadas en el Parlament de Catalunya, y que destine en el siguiente ejercicio presupuestario una partida con recursos suficientes para que puedan desarrollarse de manera efectiva. En tercer lugar, que en el Consell Escolar Municipal de Sitges se presente la propuesta de protocolo que les ofrecemos para que sea trabajada, enmendada y enriquecida, y para que lo tenga en cuenta las comisiones de igualdad y de educación, y así poder implantarlo en la vila y posteriormente elevarlo al Departamento de Ensenyament de la Generalitat de Cataluña. Y en cuarto lugar, dar traslado de estos acuerdos al Departamento de Ensenyament de la Generalitat de Cataluña, al Parlamento de Cataluña y al Consell Escolar de Cataluña. Gracias.
Moltes gràcies. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Rubén Palomo, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Pel que fa a la transfòbia, és veritat que moltes pràctiques institucionals segueixen sent discriminatòries. Es pot considerar que l'Alan va patir el que podríem anomenar un assassinat social i que la intolerància pot acabar tenint desenllaços tan terribles com el seu. En el terreny educatiu queda feina per fer, tant en l'educació, en la diversitat d'identitat de gènere, tant d'alumnes com d'alguns claustres que no poden fer els ulls grossos davant d'assetjaments o discriminacions. A Catalunya tenim una llei contra la LGTB-fòbia que fa referències específiques als drets i a la protecció de les persones transgènere, però que encara té certes mancances, com deia vostè, d'aplicació a la vida real. Es pot, hi ha exemples en centres escolars, en centres de salut, en presons, etc. Votarem a favor de la moció que presenta el grup de Ciutadans. Això sí, farem un sí crític, perquè al mateix temps els encoratgem a convèncer dins del seu partit els que sembla que no comparteixen un posicionament similar, com hem vist en alguns consistoris de l'estat espanyol, com ara Almeria, Nerja, Màlaga, on han votat en contra dels plans municipals contra l'homofòbia i la transfòbia. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Carme Gasulla, teniu la paraula.
Sí, hola, bona tarda. Bé, el nostre grup valora molt positivament, si ja és el positiu, la presentació d'aquesta moció per part del grup de Ciutadans Sitges. Malauradament hi ha molts motius, però arrel de la mort de l'Alan, aquest jove rubinenc, per part d'un grup de joves que l'assetjaven, aquest jove de 17 anys que el passat mes de desembre es va treure la vida, el problema del bullying o l'assetjament escolar ha tornat a sortir a la llum pública, com també els nuls i febles mecanismes per a detectar-lo i abordar-lo. Es tracta d'un greu problema, sovint invisible, no només per l'entorn més proper a la víctima, sinó també per a l'administració. La mateixa Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals parla de més d'un 50% de menors que pateixen assetjament escolar, xifres, a més, superiors a les de fa 4 anys. Aquesta xacra demana la implicació del conjunt de la comunitat educativa, incloses també les administracions públiques. Per aquest motiu, el nostre grup demana afegir una esmena al document en l'apartat d'acords que digui el següent: instar la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb les entitats LGBTI, a fer una diagnosi de l'assetjament escolar a Catalunya i dissenyar i implementar una política pública que erradiqui aquesta problemàtica amb especial atenció en els casos derivats de l'orientació sexual i identitat de gènere. Tinc aquí aquesta esmena que li passaré i ens agradaria que la posessin també. Per acabar, tot i que estem totalment a favor de la moció presentada, també demanem al grup de Ciutadans, però també a molts altres grups, que siguin coherents amb aquesta línia argumental, rebutjant algunes actituds i declaracions que en el passat alguns dirigents, alguns partits, inclús els seus, havien realitzat i que no contribuïen precisament a la normalització de l'homosexualitat. Crec que tots són responsables de que aquesta situació canviï i som especialment els polítics els que hem de donar exemple. Estem segurs que vostès actuaran en aquesta direcció i els hi presentem aquesta esmena per escrit en aquests moments. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions? Senyor Carrillo, en nom dels grups del govern.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Batlle. Des del govern municipal de Sitges i respecte a la moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos sobre protocol educatiu contra la transfòbia i l'assetjament escolar, valorem positivament que es presenti l'esmentada moció, atès que es tracta de proposar el desenvolupament efectiu de lleis elaborades pel Parlament de Catalunya, en defensa, en aquest cas, dels drets socials i civils d'interès per als ciutadans de la nostra vila i d'arreu del país. En el procés constituent vers la República Catalana que s'ha iniciat a Catalunya, especialment a partir de la Constitució del nou Parlament i del nou Govern, és important comprovar que totes aquelles lleis elaborades en funció de la sobirania popular del poble català i expressades democràticament pels seus representants de la Cambra Catalana són debatudes, aprovades i desenvolupades amb la participació de tots els grups polítics sense cap mena d'excepció. Des del govern de Sitges defensem que qualsevol aspecte polític que pugui ser d'interès per a la ciutadania de la nostra vila sigui debatut en els nostres plens municipals, sense que ningú s'aixequi de la cadira d'electe ni abandoni el saló de plens en cap cas. La discrepància o la no coincidència de criteris en forma o en el contingut no ha d'evitar mai el respectuós debat democràtic. Pel que fa al contingut d'aquesta moció, hem d'expressar la nostra coincidència, atès que la lluita per aconseguir els drets socials i les llibertats de les persones LGTB està present en les polítiques adreçades a les persones, impulsades globalment pel govern i totes i cadascuna de les regidories que el composen, com poden ser en específic, i en aquest cas, la regidoria d'Ensenyament, Joventut i Ocupació i la de Benestar i Família, mitjançant les educadores socials que fan un seguiment preventiu en temes de bullying i assetjament escolar, així com també mitjançant el servei de Sitges Dona i entitats de voluntariat social de la nostra vila. Així ho tenim expressat en el nostre pla de mandat i en les accions que des de les regidories venim impulsant al respecte des que vam constituir l'actual govern. Hem de tenir en compte que Sitges és una vila on des de fa moltes dècades la visiten i hi viuen un nombre molt significatiu de persones amb una identitat LGTB i per tant n'hem d'estar orgullosos de ser una població oberta i acollidora, coneguda arreu per aquest grau de convivència en la diversitat i per tant hem de ser capdavanters en la prevenció i la formació des de la infància contra les actituds homòfobes i en concret contra la transfòbia i assetjament escolar a causa de la identitat de gènere. Hem d'educar a partir del respecte a la pluralitat i a la diversitat individual i col·lectiva de les persones. No volem que mai més torni a succeir el trist desenllaç del menor transexual l'Alan. Parlem i treballem molt estretament amb la comunitat educativa, directament amb els equips directius, el professorat, les AMPAs, els consells escolars de cada centre, el Consell Escolar Municipal, les jornades d'intercanvi educatiu de Sitges, entre d'altres punts d'encontre, per tal d'abordar aquests temes i tots aquells que siguin d'interès per afirmar un model educatiu democràtic i arrelat al territori basat en la prevenció. És per tot plegat que votarem positivament aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Carrillo. Senyor Mario Rodríguez, per contestar, davant, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en relació al grup de la CUP, gràcies pel vostre posicionament. En principi, bé, haig de dir que no conec els casos que heu dit de la ciutat d'Almeria o de Nerja. Concretament, els hi haig de dir que aquesta proposta s'ha presentat a tot arreu, a tota Catalunya i concretament per cada municipi, no? En relació al posicionament de Sitges en positiu, acceptem l'esmena. I de fet pretenem que aquest acord sigui el més transversal possible, el més ampli i que pugui participar la majoria d'entitats LGTBI, també tot l'àmbit educatiu per intentar identificar i proporcionar algun tipus de sortida a aquests nois. No? En relació al senyor Carrillo, també acceptem, és a dir, agraïm el seu posicionament, però creiem que aquí s'estan barrejant xurras con merinas, no? Com ho diuen. El posicionament és el posicionament polític que ha fet vostè. Jo crec que aquest tema és molt seriós com per parlar de temes nacionals, ideològics o polítics. Nosaltres creiem que això és molt més seriós i intentem que sigui molt transversal i molt plural, no? De fet, vostè ha intentat barrejar una qüestió que crec que en aquest cas no hi entra, això és una cosa que afecta els menors i hem d'estar tots junts per evitar aquest tipus d'assetjament. Res més, gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Villalluís, teniu la paraula.
Sí, bé, el meu vot també serà positiu i entenem que en tots els pobles ens podem trobar amb aquesta situació que s'ha trobat a Rubí i per sobre de tot el que jo penso és que s'ha de treballar perquè tots aquests infants es puguin reconduir i no passin aquests agobios i aquesta persecució que estan tenint, no? Acceptem, com no, l'aportació que ha fet Sitges en positiu. Per tant, el nostre vot és positiu també.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez.
També agrair el posicionament de Sitges en positiu. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més sobre la moció? Senyor Rodríguez.
Sitges Grup Independent, perdoni.
Senyor Rubén Palomo, teniu la paraula.
Només afegir que ens sembla molt bé l'esmena que planteja el grup de Sitges en positiu. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Rodríguez, alguna intervenció més? No. Per tant, passaríem a la votació incorporant l'esmena de Sitges en positiu en l'acord primer. Correcte? Sí, el text la incorpora el secretari en l'esmena en l'acte i per tant passaríem a votar la moció incorporant aquesta esmena del grup Sitges en positiu. Vots a favor de la moció?
Unanimitat.
Moltes gràcies. Passaríem ara a les següents mocions, que n'hi ha dues més, però que entren per torn d'urgència i per tant primer s'hauria de votar l'urgència. La primera és la moció que presenten els grups del govern en suport a les mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Passaríem a votar la incorporació o no de l'urgència. Vots a favor?
Unanimitat.
S'incorpora l'urgència. Per defensar i exposar la moció té la paraula la senyora Aurora Carbonell.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, la moció, tal com diu el seu títol, és la moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. El Consell de Ministres espanyol, el passat 8 de gener d'aquest any, va aprovar dos decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de Conca pel període 2015-2021, entre els quals es troba el de l'Ebre. Per tant, ens tornem a trobar en aquesta antiga reivindicació que ja havíem tingut. Durant el procés seguit per elaborar aquest pla del Conca, ni la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ni el govern espanyol han tingut en compte les moltíssimes al·legacions que diverses associacions, entitats, partits, institucions han presentat per denunciar aquest impacte negatiu i la gran amenaça que representa aquest pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l'Ebre, com per les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s'hi desenvolupen. En la moció hi ha tot un seguit de propostes que s'han fet diferenciades. El 25 de juny del 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre aprovava, amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals amb tres propostes diferenciades que en la moció estan totes descrites, que no les llegirem ara totes, no? També la Plataforma en Defensa de l'Ebre, durant la tramitació del Pla de la Conca, va presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al govern espanyol i que no van ser acceptades. La mateixa comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de Conca Espanyola per adaptar-se a aquestes normatives europees i va requerir al govern espanyol que ho modifiqués, i no va ser el cas. Davant de tot això, davant de l'amenaça que representa aquest nou pla hidrològic, el que proposem en aquest ple, mitjançant aquesta moció, és prendre l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar al govern de l'Estat espanyol el rebuig de l'Ajuntament de Sitges a l'aprovació definitiva del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener del 2016. Segon, donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Tercer, donar suport a les accions que el govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l'objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Quart, demanar a la Comissió de Medi Ambient Europea que vetlli per l'adequació i el compliment del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre en les directives europees d'aigua, aus i hàbitats. I últim punt, el quart, comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, Govern Espanyol, Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i a la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Gràcies.
Gràcies, senyora Carbonell. S'obre el torn de paraules pels grups. Senyor Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, veiem que en aquesta moció és curiosa perquè diu que l'Ebre passa per la Comunitat Valenciana però ignora l'Aragó. És a dir, parla de Catalunya, País Basc, Navarra i País Valencià. Crec que això evidentment és una errada, si no... Ha tingut el rebuig de les no comunitats carrega el riu Ebre, diu això. És a dir, carrega, és a dir, que passa el riu Ebre per aquí, per la Comunitat Valenciana.
No m'entenc. Perdó. Quatre que no estan d'acord.
És que el riu Ebre no passa pel País Valencià.
Forma part de la Conca.
No, però no era l'Aragó, bé. I d'altra banda, en relació a l'acord 1, i diu, no, és que literalitat, i diu el rebuig de l'Ajuntament XXX, suposo que ha de ser el nostre, no? Bé, d'altra banda, i en qüestió de fons, no només a la qüestió formal, El nostre posicionament davant la moció de mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre serà el vot d'abstenció. Bé, estem a favor d'un pla hidrològic nacional que sigui solidari amb tots i al seu torn responsable, garantint el cabdal mínim que ecològicament necessita l'Ebre i els seus habitants. Opinem que el govern de la Generalitat hauria de preocupar-se més a buscar la manera d'aconseguir conciliar un pla hidrològic millor per tots els ciutadans i menys trencada amb Espanya. Situació que, sense cap mena de dubte, empitjoraria la situació agrària del Delta de l'Ebre. I des del nostre grup tenim clar que l'aigua és de tots i per tots. I som de l'opinió que el pla hidrològic ha d'atendre criteris més tècnics que polítics, com tenen a tot arreu del món, considerant primordial el sentit comú, escoltant més els tècnics i menys a les influències polítiques. D'una banda, ens abstindrem perquè considerem que el pla que es proposa retirar ha seguit tots els tràmits legals per la seva aprovació. De fet, ha estat aprovat amb un gran consens. 76 vots a favor, 12 en contra i 6 abstencions per part del Consell competent, en el qual tenen representació l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes i ajuntaments, els organismes de la Conca, les organitzacions professionals i econòmiques relacionades amb els diferents usos de l'aigua, les organitzacions sindicals i empresarials i entitats sense ànim de lucre estatals. Això no vol dir que no anem a utilitzar totes les eines que tenim al nostre abast per assegurar-nos que es garanteixi el compliment de totes les directives europees, no només la directiva marc de l'aigua, sinó també les d'aus i hàbitats naturals. En aquest sentit, donarem suport i promourem actuacions de control de la Comissió Europea perquè vegin pel compliment d'aquestes directives i impedirem qualsevol actuació en contra de les seves directrius. Els plans de la Conca inclouen actuacions de conservació, protecció, depuració i regeneració que han de servir per millorar la qualitat de les nostres aigües. Aquest és l'objectiu central dels plans i en ella s'ha de començar a treballar com més aviat millor. I des de Ciutadans, com no pot ser d'altra manera, per garantir que s'avaluï l'estat de totes les masses d'aigua de conformitat amb la DMA abans de plantejar altres infraestructures que podrien causar un deteriorament de l'estat de les masses d'aigua o impedir la consecució del bon estat. És a dir, que encara que no rebutgem el pla ni mostrem el suport a la plataforma que el rebutja, sí estem d'acord amb molts dels punts inclosos a les mocions i especialment amb totes aquelles encaminades a que la Comissió Europea controli el compliment de totes les directrius. Sembla també, d'una banda, que tots els esforços es centren en criteris polítics o ideològics, però voldria saber què opinen la resta de partits polítics respecte al trasbassament del riu Roine, el Ródano, des de França a Barcelona, que ja s'havia proposat l'any 2014 per part de la Generalitat al senyor Santivila, i ja que és un projecte instat per la pròpia Generalitat i que precisament no utilitza arguments ecològics. Res més. Gràcies.
Gràcies. Gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Pol Vigó, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. A nosaltres ens agradaria sumar-hi un sisè acord, tot i que tenim dos acords número 4, seria un sisè, que diu el següent, i us explicaré després el per què, també el tinc per escrit. Ratificar que, com marca la directiva Marc de l'Aigua, l'aigua és un patrimoni que no pot estar en mans d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig entre falsos usuaris. Aquest acord ve donat perquè la plataforma en defensa de l'Ebre, ja que aquesta moció, diguem-ne, va encarada de donar-hi suport, també denuncia que aquest pla que ara s'ha aprovat al Consell de Ministres afavoreix principalment a grans empreses d'aigua i constructores d'infraestructures hidrològiques, diguem-ne, de pantans, etcètera, etcètera, i que llança falses esperances a la pagesia, donant a entendre que tindran aigua quan en realitat no és així, i les grans comunitats de regants el que faran és fer un mercat i comprar i vendre els drets d'ús d'aigua. Davant d'això, per això, proposem aquest sisè acord. D'altra banda, no volem acabar la nostra intervenció sense animar a tothom a participar de la manifestació convocada el dia 7 de febrer a Amposta, cau enmig del carnaval, però el món no s'atura. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Senyor Marc Macià, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Com no podria ser d'una altra manera, des de Sitges en positiu votarem a favor d'aquesta moció. Aquest projecte considerem que posa en perill el Delta de l'Ebre en molts sentits. El cabal ecològic proposat està molt per sota del que seria necessari i fa trontollar fauna, flora i activitat econòmica. Per altra banda, el manteniment d'un cabal ecològic realista que no afectés a la part final del riu no hauria d'entrar en conflicte ni amb d'altres regadius de la Conca Alta ni amb d'altres comunitats autònomes. Així doncs, complert suport a totes les accions, iniciatives i mobilitzacions que es fan i es faran contra aquest pla mal plantejat i clarament contrari als interessos de la preservació d'un espai tan ric en biodiversitat i alhora tan vulnerable en molts aspectes. Però a la vegada cal tenir en compte que en aquests moments s'està acabant de redactar el nostre propi Pla Hidrològic Català, el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021, que va finalitzar la seva tramitació el passat 27 de setembre del 2015. El Pla Hidrològic Català, revisat ara pel Govern de Convergència, fa emergir novament la idea dels transvasaments externs per tant, per part del Roine o fins i tot de l'Ebre per satisfer, segons Convergència, les necessitats de recursos hídrics metropolitans. Aquesta mesura faria incomplir el compromís del Ter, el que es va arribar durant el Govern d'Esquerres i que resolia la sobreexplotació del riu. A més, menysté totes les mesures i infraestructures executades i planificades pel govern d'Esquerres, com la recuperació i reutilització d'aigües, la descontaminació de pous, les polítiques d'estalvi i eficiència o la desaladora del Prat de Llobregat. Caldrà veure si l'entrada al govern d'altres partits i sensibilitats fa canviar aquest camí de govern monocolor de Convergència. És per aquest motiu que ja aprofitem per anunciar que al proper ple portarem una moció específica per a la revisió i el debat públic i democràtic del Pla de Gestió del Districte de la Conca Fluvial de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? Senyora Carbonell, per contestar.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, no, només dic que incorporem el punt que han dit els companys de la CUP. També gràcies per recordar la mobilització del dia 7 de febrer, que volíem dir, i gràcies també per l'aprovació per part de Sitges en positiu i endavant.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més d'algun grup? No? Doncs passaríem a la votació de la moció incorporant el punt 6è que ha proposat la CUP, l'esmena del punt 6è. Perdó, incorporíem un punt nou, no és una esmena, sinó el punt 6è, sobre el caràcter públic de l'aigua. Vots a favor de la moció? Vots en contra. Abstencions.
Catorze vots a favor. I set abstencions. Quants he dit a favor?
No. Tornem a votar. Anem a repetir la votació, sisplau. Anem a repetir la votació i així quedarà clar. Vots a favor de la moció incorporant la... el punt 6, eh? Aguanteu les mans dretes, sisplau. Sí. Els braços, vaja.
Vale. Detectat l'errada.
Vots en contra. Abstencions.
Setze vots a favor, cinc abstencions.
Moltes gràcies. Passaríem a la següent moció que entraria per urgència, que és la moció que presenta el grup municipal del Partit Popular Català sobre el deute de la Generalitat als ajuntaments. Primer procediríem a incorporar o no l'urgència en el debat. Vots a favor de l'urgència.
Unanimitat. Perdoneu.
Vots a favor d'incorporar la urgència. Vots a favor, estic dient, eh?
Vist.
Vots en contra. Abstencions.
3.
Incorporada la urgència, té la paraula per defensar i exposar la moció el senyor Llombart.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Aquesta moció que presentem el grup municipal del Partit Popular Català a l'Ajuntament de Sitges es tracta de la deuta de la Generalitat als ajuntaments i iré directament a l'acord. L'Ajuntament de Sitges constata que aquesta darrera legislatura les polítiques del govern de Catalunya adreçades als governs locals han estat insuficients i no han impulsat els canvis legislatius que requereixen i per tant ha centrifugat la deuta de la Generalitat envers els ens locals. I d'aquesta forma unilateral s'han suprimit o disminuït greument els finançaments dels serveis públics prestats als ajuntaments, als ens locals, que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament de Sitges insta, en aquest cas, a través d'aquesta moció, el govern de la Generalitat a incorporar al portal Transparència, tal com va votar el Parlament de Catalunya en la sessió del 6 de l'abril del 2015, en un informe sobre la deuta pendent de la Generalitat en tots els ens locals, amb l'import local i els desglossaments pertinents d'aquestes partides de deuta per inversions municipals, beques de menjadors, escoles bressols, projectes pendents de pagament per la llei de barris, programes de formació ocupacional i programes municipals de cohesió social. També per garantir el finançament insuficient dels serveis públics prestats pels ajuntaments o ens locals, que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya en la seva inclusió específica als pressupostos de la Generalitat, fent especial esmena al finançament de les escoles bressols, les escoles de música i les escoles d'arts municipals, així com la consignació pressupostària necessària per satisfacer les subvencions dels imports que ja s'han aportat o que s'aportaran als ens locals en el marc de les convocatòries de l'anomenada llei de barris. Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ajuntaments ens locals d'exercicis anteriors, tal com s'ha fet en l'Ajuntament de Barcelona, els acords necessaris amb cadascú dels ens locals per fixar el calendari o un calendari de compromís de pagament de la deuta i que està pendent en els exercicis anteriors. Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que les deutes comptables que encara no s'han reconegut per part de la Generalitat amb els ens locals puguin tenir la consideració d'ingrés pressupostari als pressupostos de l'Ajuntament, en aquest cas dels ens locals i en aquest cas l'Ajuntament de Sitges. I presentar-la de manera urgent i prioritària el projecte de la llei de governs locals i el projecte de la llei de finances locals en la participació del món local i entitats municipalistes. Per aquest cas i per aquesta moció notifiquem o volem notificar l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i finalment a l'Associació Catalana de Municipis.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Torn de paraules pels grups. Senyor Xavier Nin, teniu la paraula.
Gràcies, bona tarda. Nosaltres ens sembla bé la moció, no? Ara, una mica amb la línia el que vaig dir quan parlàvem de la moció aquella que va presentar el grup de Ciutadans amb el tema de les farmàcies, o sigui, ens sembla que això ratlla la demagògia, o sigui, ens trobem un estat que moltes de les qüestions no compleix amb el finançament que tocaria a Catalunya i ara se'ns presenta una moció on sí que queda palès que la Generalitat deu uns diners als municipis, però on creiem que sí, es deuen aquests diners segurament és per una incapacitat de poder fer front a altres despeses. Aleshores, instem també a fer públic o a transmetre també la nostra disconformitat en el seguit de que l'Estat també incompleix el finançament, a banda de que ofereix partides com el Fons de Liquiditat Autonòmica que serveixen per pagar despeses de la despeses que tinguin des de la Generalitat, però que aquestes han de ser retornades a sobre amb impostos, amb interessos, perdona. Així doncs creiem que és bo l'aportació en aquesta aportació, però també creiem que la demagògia jo crec que ha de tenir un límit. Gràcies.
Gràcies, senyor Nin. Senyor Manuel Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en qüestió d'infrafinançament, hi ha molts ens locals que pateixen aquesta situació. Nosaltres votarem evidentment favorablement, i per la demagògia també, que passa que la Generalitat és santa immaculada i aquí si no paga no passa res, i l'Estat és dolent. No, home, hem de ser molt seriosos en aquest punt. I sobretot, si s'han de desenvolupar competències en matèria d'organització municipal, es necessita una partida pressupostària. Sense calés no es fa res. Evidentment, nosaltres votarem favorablement. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Alguna intervenció més? Senyora Vinyet Lluís.
Sí, jo realment el nostre grup votarà afirmativament i podria dir doncs, que he viscut a la meva pròpia pell totes aquestes dificultats. Jo penso que les llars d'infants estan continuant gràcies a l'esforç del propi Ajuntament. Així mateix, les diferents situacions que tenim en quant a conservació i manteniment d'escoles, per tant, jo crec que fer arribar una moció com aquesta a la Generalitat no és res més que reivindicar allò que Sitges, en aquest cas el nostre poble, doncs, necessita. I serà així, doncs, el meu vot serà que sí.
Moltes gràcies, senyora Vinyet Lluís. Senyor Ricard Vicente.
Sí, moltes gràcies. Bé, primer, ja em senten, diran que són pesat, però el tema de les formes i el tema de com es presenten les coses crec que és molt important en una administració i en la vida diària també. I que això arribi a última hora, perquè nosaltres no érem coneixedors, jo crec que ningú del consistori d'aquesta moció n'estava al cas i ja no és manera, i per això abans ens hem abstingut, perquè creiem que es podria haver presentat un altre ple i el següent, i entrar-ho ara en aquest moment, doncs no és manera. És una moció, si m'ho permeten, una mica trampa, i justament ja ha sortit una mica per aquí. Em sembla que alguns es vulguin treure les responsabilitats entre l'Estat, entre la Generalitat, com si no tothom tingués les seves responsabilitats directes i per tant haguessin de complir el que li és pertinent, i per tant hi votarem a favor, perquè evidentment que volem el retorn del deute de la Generalitat i que pagui el que ha de pagar, però seríem demagogs si diguéssim que només hi ha la Generalitat pel mig i ho deixéssim l'Estat, i a la vegada quan és a la inversa. Per tant, crec que des d'aquest posicionament el que hem de fer és ser rigorosos i mirar de treballar pels ciutadans, perquè el que acaba passant, mentre la Generalitat diu que no sé què i l'Estat diu que no sé quan, aquí el que aguanta els plats trencats acostuma a ser l'economia local, els ajuntaments, i a la vegada els seus ciutadans, que són els que doten els ajuntaments amb les taxes i impostos. Per tant, qui acaba rebent les bufetades? Una vegada més, els ciutadans. Per tant, crec que des de la nostra postura està bé, defensarem que es retornin els diners que toquen, però farem bé, i més si hem de fer un nou escenari, diuen a nivell nacional, doncs que treballem amb plena rigorositat i reclamant a cadascú que li toca, amb els uns i amb els altres, per tal de que els que han de rebre i han d'aportar, que són els ciutadans, es sentin justament tractats. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Xavinin.
Bé, jo no sé si la cosa aquí va de sants o no va de sants, però no crec que la Generalitat sigui una santa, això ja t'ho dic jo. Ara, no crec. En fi, pensem que el sistema de finançament que té actualment a Catalunya com a país, doncs, és molt millorable, però ja no només per no ser solidaris amb la resta de l'Estat, sinó creiem que és molt millorable perquè nosaltres podem repercutir on creiem que s'han de gastar els impostos. Per això nosaltres demanem les eines per poder construir una república. Com deia, és a dir, crec que és molt important el significat d'aquesta moció, perquè sí que és veritat que recauen als municipis les polítiques de més proximitat de cara als ciutadans, i per tant és important que aquest deute s'ajugui i que els ajuntaments acompleixin i tinguin el que els hi pertoca. Bàsicament, en aquest sentit sí que hi estem d'acord, però també volíem fer èmfasi en que no tot és tan maco i que els incompliments no sempre no només venen de la Generalitat, sinó que també venen de l'Estat. Gràcies.
Gràcies, senyor Nin. Senyor Moliner.
Sort que la tele no em veu perquè si no s'enfadarà. Sí, gràcies, senyor Batlle. Jo crec que aquesta moció la podria presentar qualsevol grup menys el Partit Popular. Però ja que la presenta el Partit Popular, debatrem, no mirem aquesta cara, home, que he fet una mica de broma. Perquè si l'hagués presentat algú altre, potser fins i tot jo crec que els grups de govern ens haguessin plantejat vot a favor, però que sigui un partit que en aquest moment té el govern de l'Estat, que si ha collat algú és a la Generalitat amb el compliment del dèficit, que em sembla que és un compliment de dèficit que ha posat a la Generalitat, però que a les altres comunitats hi ha hagut més flexibilitat que a la Generalitat, potser també pel procés que viu el país, doncs que no ens ho han posat fàcil, que vostès presentin aquesta moció, a mi se m'escapa el riure des del bon rotllo personal que tenim. Per tant, a partir d'aquest compliment de dèficit que ens demana l'Estat a la Generalitat, és impossible a fer front a totes les despeses milionàries doncs que té la institució de la Generalitat, i això és conegut jo crec per tothom. També hi ha un incompliment per part de l'Estat, no només del seu govern sinó dels anteriors governs de finançament amb Catalunya, és a dir, no arribem fins on arribem amb el procés perquè sí, ja ho hem explicat altres vegades en aquest ple municipal, sinó perquè hi ha hagut incompliments, pactes, acords que mai s'han complit. Llavors, una part important de la societat catalana, una part important, ha dit prou. Sabem també, i coincidim amb els companys i companyes de la CUP, que en una república, en un estat català, on nosaltres recaptéssim els nostres impostos i els destinéssim al que creiem prioritari, doncs aquestes situacions de tresoreria millorarien bastant. I a més, no és perquè ho diem nosaltres, sinó perquè l'entorn sobiranista, en aquest cas, ha estudiat molt els pros i en contres d'un estat independent. I aquest en concret, tot allò que afecta a l'economia del municipi, milloraria moltíssim i sobretot tindria un efecte directe davant dels ciutadans. Parlen a la moció de calendari de compromisos. El govern de l'Estat no n'ha complert cap, però no amb aquest tema en concret, sinó amb tots aquells compromisos que s'han anat prenent. Sentia abans el Marc defenent que citava Convergència i la moció de l'Ebre i pensava, bueno, però si el Partit Socialista va governar 8 anys, què vam fer amb el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre? Per què ens tornem a manifestar el 7 de febrer? Doncs clar, aquestes preguntes jo també les faig a l'Estat o a aquells partits que tenen ascendència cap a l'Estat. Per tant, compliment de deutes comptables, sí, aquest govern no votarà en contra d'aquesta moció, s'abstindrà a la moció, per tant, tot i aquest posicionament que tenim, ens abstindrem perquè nosaltres també volem que la Generalitat ens pagui el deute que té amb nosaltres, però entenem la posició de no força de la Generalitat davant de l'Estat per donar compliment a aquest tipus de pagaments. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Senyor Llombart, per contestar les intervencions dels grups.
Senyor alcalde, faré la resposta en castellà, però que Madrid no se entienda también un poco, y con esto lo digo con todo el sentido democrático y por la responsabilidad que tengo dentro del Partido Popular. Madrid, en este sentido, en este caso el Estado español, lo que debate o deja de debatir lo hacen los entes que ustedes por supuesto conocen y que son específicos para este tipo de debate, en donde se han, en multitud de casos, barajado diferentes hipótesis sobre a dónde han ido a parar muchas de las partidas a las que hacía usted referencia. Y en muchos casos, gracias al movimiento popular y de entidades catalanas que han sido muy directamente afectadas por los recortes, se ha conseguido milagrosamente encontrar partidas presupuestarias que reduzcan el déficit y puedan finalmente dar servicios de mayor calidad a diferentes ámbitos que se sentían afectados, como por ejemplo el de la Gent Gran, en donde residencias y centros de días de Cataluña estaban al borde de la quiebra. Recientemente, el Grupo de Ciudadanos también hacía referencia a la situación de los farmacéuticos. Mire, usted debe ser que no tiene ningún amigo farmacéutico, pero lo mínimo que puede escuchar por parte de farmacéuticos en referencia a este tema es que vaya jeta tiene la Generalitat de Cataluña cuando ha tenido esas partidas presupuestarias y que fueron realmente lo suficientemente grandes y así se plasmaron los medios de comunicación como para hacer frente a la deuda y, por lo tanto, esto ha causado más agravios con Madrid y con el Gobierno de España. Por tanto, yo creo que hay que poner las cosas en sintonía y, por tanto, volviendo al punto de quién es santo y quién no es santo, pues yo también agradecer a la CUP que, gracias al milagro que han conseguido hacer en la Generalitat para que ustedes gobiernen, pues más santos que ellos, nadie. Pero le voy a decir más, porque en este caso decía el Partido Socialista de Cataluña, en este caso Sitges en positiu, en esta coalición que tienen Sitges con Izquierda Unida, Iniciativa Los Verds, señora Carme Gasulla, que sabe usted que no lo he oído nunca en mis réplicas, pues también me sorprende que hablen ustedes de una trama o de una trampa, en este caso, o una moción trampa. No hay ninguna trampa. Mire, aquí la única trampa es que cuando las madres o ciudadanos de nuestro municipio necesitan ir a la Escuela Bressol o necesitan pedir una beca a menjador o necesitan algún tipo de ayuda o necesitan ir a nivel DEU y no saben ni siquiera quién les puede asistir porque no hay prácticamente recursos como los teníamos en su momento y que por culpa de falta de ayudas desde la Generalitat y desde la Diputación no se puede hacer frente a muchos de los servicios de calidad que teníamos anteriormente en este municipio, pues hace pensar que necesitamos, sin colores políticos en este caso, poner algo de presión desde el ente municipal, que en este caso le corresponde a los representantes electos que de diferentes partidos aquí componemos este pleno. Por tanto, yo les invito a que finalmente voten a favor de esta moción, máxime cuando efectivamente desde un nuevo gobierno en la Generalitat que se acaba de constituir, pues necesitamos poner la presión en aquellas partidas presupuestarias que nos preocupan y que a un municipio como Sitges, que merece unos servicios mínimos que afectan a nuestros ciudadanos y, como decía antes, dejando colores políticos a un lado, nos puedan dar aquellas partidas presupuestarias que impliquen mucho más a que se puedan ejercitar o ejecutar las tareas de gobierno. Por tanto, me entristece escuchar que el gobierno se va a abstener. Y me entristece por una razón, porque aunque ustedes sean responsables o corresponsables de que el Gobierno de la Generalitat no sea capaz de transmitir estos importes al municipio de Sitges, pues una presión por parte de todos unidos por Sitges y dejando colores políticos a un lado, yo creo que sería bien recibida por parte de todos los conciudadanos. Y hago autocrítica, porque saben ustedes que en muchos casos, cuando el Partido Popular ha creado algún problema que ha afectado al municipio, también el Partido Popular se ha posicionado a favor del municipio, dejando los colores políticos a un lado. Por tanto, les pido rectifiquen a la CUP, por muy santos que hayan podido ser en el cumplimiento de su ejercicio público en el Parlamento de Cataluña, con su voto y dándoselo al nuevo Gobierno de la Generalitat, también les pido que, por favor, voten a favor por nuestros conciudadanos de Sitges. Y entiendo la preocupación que ha tenido el Partido Socialista de Cataluña, Iniciativas Verds, en este caso Sitges en positiu, en no haber votado a favor a la urgencia, pero ha quedado estrictamente justificada durante mi intervención. Cuando recibí por parte de otros ayuntamientos la acción de que se iba a hacer frente a una presión política por parte de alguno de los entes municipales para pedir estas partidas a la Generalitat de Cataluña, pensé que Sitges no podía ser menos. Y en ese caso me puse a redactar la moción, la traje a este pleno, la pasé por vía de urgencia y por eso espero, por favor, que voten a favor y que nos apoyen en esta propuesta. Y me brindo al señor alcalde a que, y usted lo sabe, podamos hacer frente a alguna reunión en la que podamos participar todos unidos y poner más presión si así se precisa. Gracias.
Gracias, señor Llombart. ¿Alguna intervención más de algún grupo municipal? No, cap més intervenció.
Doncs passaríem a la votació de la moció. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Abstencions.
Són 10 abstencions, 8... No. 10 vots a favor i 11 abstencions.
Sí. Moltes gràcies. Hauríem acabat l'apartat de dictàmens i mocions. Si no m'he descomptat, avui no hi ha hagut ni un sol vot en contra en tot el ple. Moltes unanimitats, ni un sol vot en contra. Realment, tant de bo aquest esperit tan constructiu, no? Per aguanti molt de temps, aguanti molt de temps. Passem al torn de precs i preguntes dels grups municipals.
Jo.
I comencem el torn de precs i preguntes dels grups amb el Partit Popular. Senyor Llombart, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde, i intentaré ser breve. Tengo 6 puntos, pero os haré breve, señor alcalde. Primer punto, en relación a la moción que acabamos de hacer, y por consiguiente, me gustaría que pasen por escrito, cuando sea posible, por parte de la intervención, así como la documentación que fuese precisa en relación a las deudas pendientes exactas que tiene la Generalitat de Cataluña con este ayuntamiento al 31 de diciembre de 2015, sean o no reconocidas por la Administración Autonómica Catalana. Este como primer punto.
Senyor Llombart, és un prec, per tant, en prenem nota i la intervenció general ho farà arribar a tots els grups municipals.
Muy amable. El siguiente punto, he tenido una reunión con representantes vecinales y en concreto la asociación vecinal de los representantes del Oasis que se han reunido con nosotros me han pedido que les transmita y en concreto a través de su presidenta que les inste por favor a recordarles unas reparaciones que hay que hacer. Ellos se han dirigido directamente al ayuntamiento siguiendo los cauces habituales pero no han recibido respuesta clara ni positiva. Va en relación a pintar la caseta de luz, que les agradecen se haya limpiado finalmente porque era un nido de ratas y se hayan tapado los agujeros que conectaban con el clavegarán, con el alcantarillado público, pero nos piden todavía que si podemos desratizar sobre todo las zonas cercanas a los containers de basura de todo el barrio del Oasis, donde se ven a veces este tipo de amigos de lo ajeno, porque parecen gatos, señor alcalde. He visto ya alguna, parecen gatos. Segundo punto en relación a este barrio, y se lo dijo al señor Carmen Almiray, porque también va en relación a la vía pública, reparación de las calzadas. He estado paseando, porque me lo habían explicado, efectivamente, la calzada De algunas de las calles del Oasis están en muy malas condiciones. Creemos que Sitges tiene a lo mejor otras prioridades. Si lo pueden revisar, hay zonas como Salvador Olivella muy, muy estropeadas en su calzada y si se puede estudiar la posibilidad de hacer algo de inversión, por lo menos a una reparación temporal sería por favor bienvenido. Por otra parte, hay un escalón históricamente construido en la calle Salvador Olivella, que me han llevado para verlo, en donde han habido muchas caídas y muchos accidentes en vía pública. Es un escalón que divide la zona peatonal de uno de los pasajes del Oasis con la calle Salvador Olivella a la altura del número 17. Y es un escalón que, efectivamente, y así lo hemos interpretado nosotros desde nuestro grupo municipal, pues se podría a lo mejor buscar una solución. Si lo pueden, por favor, ver. Y si tiene alguna duda la señora Karma, lo hablamos y le digo exactamente dónde se encuentra porque me han llevado personalmente a verlo. Y esto sería en relación al Oasis. El siguiente punto, señor alcalde, porque no hay nada más de este, se lo transmito ahora mismo. En relación a Can Girona, en
reunión de barris con los vecinos de Can Girona, se nos dice que han aceptado de buen término y muy bienvenida la iniciativa por parte de la compañía que nos da el transporte público, pero que a veces el sistema automatizado que han puesto allí, mediante un altavoz y una pantalla digital que contacta directamente con la central de autobuses para que les puedan venir a recoger, porque si no, no sube hasta Can Girona, pues a veces no funciona correctamente. Y hay muchos problemas de transporte, especialmente algunas horas de la tarde. Ellos nos dicen que entienden que puede haber problemas técnicos, pero nos piden de qué manera pueden transmitir, cuando existe ese problema, que el problema existe, porque si no, simplemente no viene ningún autobús a recogerles y el día a día pues se les hace tan pesado que al final buscan otras alternativas y acaban no usando el transporte público. El problema está en que presionan el botón y no acaba viniendo ningún autobús, ¿eh? El siguiente punto es en relación a la avenida Sofía. Las plantas que colindan con los pasos de cebra están demasiado altos y bueno, pues han habido bastantes posibles accidentes, no ha llegado a culminarse como accidentes, puesto que han pedido mucha visibilidad, porque pasan, por lo que tengo entendido, muchos menores por esa zona, ya sea que van al campo de rugby o van a las escuelas Marioso o al Instituto Viñet y aprovechan ese pasaje para acercarse hasta estos centros escolares, vecinos de la zona de La Plana, y también personas que van a pasear a los perros en la zona. Por lo tanto, estos pasos de cebra de mucha utilización, al tener muchos menores, precisan que las zonas cercanas a los pasos de cebra pues tengan plantas de menor dimensión, si se pueden retirar y cambiar de lugar o mantenerlas siempre a muy baja altura. El siguiente punto, señor alcalde, va en relación a la utilización de animales en nuestras cabalgatas o eventos públicos en Sitges. Se me han aproximado a mí personalmente como representante del Grupo Popular a exponer algunos vecinos de Sitges a que se replantee la utilización de animales en eventos públicos, en la cabalgata de Reyes, porque ya que por motivos de seguridad las calles son muy estrechas, pues en algunos casos me planteaban
los caballos.
Me planteaban el peligro que esto implica y que, bueno, no ha pasado nada hasta ahora, pero si se puede estudiar desde el punto de vista de seguridad el replantearse el tema de utilización de animales. Le voy a decir que hablando con otros alcaldes, he hablado recientemente con la alcaldía de San Pere de Ribes, donde quiere incluso poner más animales en este tipo de eventos, ya que Vilanova lo está haciendo y está saliendo bien. En la cabalgata de Reyes en Vilanova traen hasta aves rapaces, etcétera. Bueno, no vemos desde el Partido Popular que eso corresponda, desde el punto de vista de seguridad, a algo que en una ciudad como Sitges, con calles muy pequeñas, se pueda controlar de la misma manera. Por tanto, simplemente replantearse desde el ámbito de la seguridad, y usted lo puede hacer como responsable de ese área, la utilización de los mismos.
Sí, li contesto. En principi, el tema de les aves rapaces i tot això, no en teníem cap coneixement de que Vilanova s'ho plantegi. Nosaltres no ens ho hem plantejat.
Ja los están utilizando, de hecho.
No ens ho hem plantejat en cap moment. En qualsevol cas, no em consta cap observació dels cossos de seguretat i d'emergències respecte a la presència de cavalls a la cavalcada de Reis. Ni aquest any, ni els anys anteriors. No sé si l'anterior regidora de Governació em pot també complementar la informació. No ens consta, no ens consta pel recorregut que es fa a Sitges que hi hagi algun problema de seguretat. Si alguna vegada algun cavall s'esvera una mica, no ho sé, pot passar alguna vegada, però en principi, així com en altres, diguem, recorreguts d'altres esdeveniments, sí que els cossos de seguretat i emergències han fet observacions, en el cas de la cavalcada, pel tema dels cavalls, no ens consta.
Último...
I darrera intervenció, sí.
Darrera intervenció és en relació a una reunió que hemos mantenido con comerciantes en el municipio, y en concreto se nos hacía una reflexión sobre la carga y descarga, la zona de carga y descarga del carrer Europa. Se nos decía que por parte de los comerciantes de la zona, que es la única zona donde pueden aparcar, porque la zona de la calle Espalter es muy limitada en carga y descarga, y que la
personas sin escrúpulos o con poca sensibilidad que, sabiendo la necesidad que tiene esta zona para los comerciantes, pues dejan sus vehículos aparcados. Por tanto, que se intensifique la actuación por parte de la policía local en este ámbito. Nada más.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Li dono la paraula al senyor Almirall per les qüestions que ha plantejat, sobretot que afecten els serveis urbans. Senyor Almirall.
Gràcies, senyor Batlle. Bona tarda a tothom. A l'entrada li agraeixo, senyor Llompart, el seu interès en ajudar-nos a que el poble estigui el millor possible. Respecte a l'Oasis, li agraeixo el seu oferiment, però em sembla que em posaré en contacte amb l'Associació de Veïns de l'Oasis, amb els quals és cert que encara no m'he entrevistat, i farem una visita a barri, que si vol ens pot acompanyar, però per ja fer un abordament més integral de tota la problemàtica que pugui tenir el barri d'Oasis. Aprofito per comentar-li que aquest és l'objectiu d'aquesta regidoria. Ara, les intervencions que s'hagin de fer d'urgència es faran, les incidències s'han de resoldre, però aquesta regidoria té la intenció de fer les coses amb una planificació, i ens hem donat tot aquest mes de gener per planificar totes les intervencions globals en un barri. D'altra banda, dir-li també sobre el tema de Can Girona, sí que es van detectar deficiències amb el sistema informàtic, s'estan mirant de solucionar, s'ha instal·lat wifi a tots els cotxes, i estem en el procés de prova per veure si això resol aquestes problemàtiques que també ens havien comentat altres veïns d'Aiguadols o de Montgavina. I pel que fa al tema de la poda, ens hi posarem, anirem a mirar quines són les incidències d'aquest pas de peatons. I pel que fa al problema que comenta d'aparcament, i sí que és un tema que Governació té un paper important, però també anunciar-los que estem treballant amb un pla de mobilitat, que és que el que ha de regularitzar és totes les zones de càrrega i descàrrega, totes les zones d'aparcament del municipi. Properament amb els regidors els hi presentarem aquest pla de mobilitat perquè el coneguin, perquè a més serà un pla obert a la participació ciutadana, perquè tothom que pugui donar la seva opinió sobre quin ha de ser el destí dels nostres carrers respecte a la mobilitat i l'accessibilitat. Gràcies.
Gràcies, senyora Almirall. Senyora Tubau, per complementar el tema de la cavalcada de Reis, senyor Llombart.
Gràcies, senyor Batlle. Volia respondre-li, senyor Llombart, que pel que fa a la participació de cavalls a la cavalcada de Reis, ja en aquest, no sé si l'any passat es feia, però en aquest any el que sí que es va demanar és que només es pot muntar un cavall aquella persona que és propietària i que sempre munta aquest cavall. Això ho fem per evitar qualsevol tipus d'accident ni d'incident. Si li serveix una mica aquest aclariment, ho dic per tenir el màxim control sobre els animals.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Següent grup municipal, Sitges Grup Independent, senyora Lluís, té la paraula.
Sí, jo primer voldria fer un prec, bueno, el segon segurament que també és una mica de prec, perquè diferents veïns m'han fet arribar, i també ha sortit amb el que cal millorar de Sitges, quan s'entra una instància a l'OAC, aquesta instància es perd. No sabem si arriba al departament, si el departament no la contesta, passa a la instància, però realment és amb diferents conceptes que quan arriben a les regidories no es contesten. O sigui, no un mes ni dos mesos, és que no es contesten. Per tant, jo penso que això s'hauria de fer un seguiment. Jo crec que des de l'OAC n'estic convençuda de que ho envien als departaments, però després es queden allà amb un calaix, i si veuen algú que és més complicat, doncs no deuen contestar, així de clar. Però hi ha molta gent i moltes queixes. Val? L'altre també és un prec. El parc de Can Robert, que es va inaugurar aquest parc infantil, realment jo crec que s'hauria de mirar al terra què és el que s'hi pot fer, perquè els nens que van allà, quan surten d'allà, surten amb les, ara que porten sabates tapades i botes, tot ple de terra. Jo no sé si no seria convenient de que es pogués fer un terra com el que està allà davant del Calípolis. Crec que, perquè si no, és llàstima tenir un parc que és bufó i que no es faci servir, perquè la gent diu, anar allà i la canalla no hi està bé. Aquests dos precs. Gràcies.
Gràcies, senyor Lluís. Encara que siguin precs, li dono la paraula als regidors perquè els digui què s'està fent. Senyor Moliner, pel tema de les instàncies a l'OAC, i després, senyor Almirall, pel parc infantil nou de Can Robert.
Ha desaparegut el coixinet.
Ja has perdut.
No ho sé.
paciente del coixinet aquest. Bueno,
gràcies, senyor Vallà. Senyor Vinyet Lluís, jo quan... Vostè ha citat el grup aquest de Facebook, em sembla, no? Que es diu... Jo quan hi ha algun cas d'una instància que no es contesta, jo ara, igual que ho dic a un ciutadà que em trobo pel carrer, digui'm-hi amb mi el cas concret, el dia que es va registrar, m'ho passant per mail com a regidor competent de l'àrea d'organització, i jo podré fer un seguiment del perquè no s'ha contestat. Jo, com un tècnic, perquè sigui complicat, com diu vostè, es guardi la instància en un calaix, penso que ja no estem al segle XIX ni al segle XX, estem al segle XXI, i si realment passen aquestes coses, que hi ha tècnics que tenen la potestat de guardar-se una instància en un calaix perquè és complicat de contestar, doncs jo demanaré responsabilitat i noms i cognoms de la persona que posa en el calaix aquesta instància, cap dubte. Ara, quan s'instal·la aquesta àurea de que ningú contesta res de la UAC ni dels departaments i que és un desastre i ja està molt instal·lat, i no d'ara sinó de fa molts anys, doncs hem de començar a posar-hi solució, i la solució passa per posar nom i cognom a totes aquestes instàncies que s'entren i no tenen resposta, i per tant els demano col·laboració per detectar si, com diu vostè, algú es guarda en un calaix una instància però no té ganes de contestar-la perquè és molt complicada, doncs una, detectar qui se la guarda, perquè tolerància zero amb això, és clar que sí, és a dir, les instàncies que entra la ciutadania són per contestar-les, però els demano per favor que m'enviïn per mail o que em truquin o que m'ho facin arribar el nom i cognom del ciutadà i de la persona afectada. De totes maneres, com comentàvem al principi, quan estigui instal·lada al 100% l'administració electrònica, aquestes coses afortunadament quedaran digitalitzades, quedaran dins d'un circuit digital, deixarem el paper perquè el paper ho complica tot. També això. Gràcies.
Gràcies, senyor Almirall.
Gràcies, senyor Batlle. Senyora Vinyet, senyora Lluís, tenim... Si avui no és un... No, no treballem amb cognoms, sinó amb noms. No, fer-li saber que aquesta regidoria ha tingut ha fet un pressupost important, ha posat una quantitat de diners important, considerem important, 50.000 euros en els parcs infantils. Una part d'aquest pressupost anirà a la compra d'un parc infantil, que és un compromís que tenim adquirit, i l'altra, farem un inventari de tots els parcs infantils que tenim al municipi per tal de veure quins hi hem de posar al terra, o hem de fer millores, o hi hem de posar tanques, o s'ha de revisar tot els parcs infantils del municipi. També li he de dir que el fet de posar terra ho farem per temes de seguretat, no per temes d'embrutar-se, perquè això ja va a criteri, hi ha pares que volen que els nens juguin amb la terra i d'altres que prefereixen, doncs, que... Això ja és un criteri que nosaltres no hi entrarem. L'únic que farem és posar aquest tipus de terra per una mesura de seguretat.
Moltes gràcies, senyora Lluís. Tenia més preguntes? No? Moltes gràcies. Senyor Mercè, endavant.
Bé, en primer lloc faré una mica de memòria amb el sentit de que amb el pla de mandat que vostès van fer amb MACU, i que van publicar 2015-2019, el grup municipal Nou Horitzó va estar fent un seguiment de lo que vostès portaven amb aquest pla de mandat i vam trobar moltes mancances amb les quals creiem que són molt importants per Sitges, i una d'aquestes també, doncs, és el passeig de la remodelació marítim de les botigues, amb la qual nosaltres ens vam comprometre amb 12 coses i ens van acceptar, em sembla que 10, i amb el qual, doncs, demanàvem que fos una bianualitat, i la negociació amb el Ministeri, que suposo que després el senyor alcalde, ja que van anar a Madrid per un d'aquests temes també, i a part de la remuneració de platges, que això ja sí que ho portaven ells, però nosaltres vam demanar exclusivament, i també m'agrada sentir a la regidora de Via Pública dient que també s'havien compromès a nosaltres amb un pàrquing infantil, que suposo que és el que acaba d'anomenar, no? Bé, aquestes 10 coses estem molt contents, per això vam aprovar el pressupost, i crec que així, pues, el senyor alcalde després ens il·lustrarà amb el que realment, pues, el Ministeri li va dir. Això és aquesta pregunta. Continuo. un prec. Vam trobar el dia de Sant Sebastià la senyora Losada a l'església de Sant Sebastià i em va interpel·lar de que fa quasi un any o més d'un any de que va caure davant de la penya espanyolista, que va parlar amb el senyor alcalde, es va comprometre el senyor alcalde, diu ella, a que li farien una barana, que falta tota la barana de la carretera a les costes, i llavors que preguntés que com ho tenia aquest tema, senyor alcalde. Al carrer Carreta s'ha quedat un solar que van haver un enderroc i ara ve el carnaval, hi ha palers, hi ha plomeros, però plomeros grans, hi ha herba seca, hi ha de tot una mica, i ho dic que pot haver molt risc d'incendi perquè requereixin d'urgència per poder netejar aquest solar, que si no ho tinc mal entès suposo que deu ser de frima la gelada. Al carrer Joan Ramon Benaprés, a l'alçada més o menys del número 20 i pico al 30, hi ha un tros de vorera aixecada amb panots un sobre l'altre i la gent per allà sí que transita molt per la vorera, perquè per l'altra banda no n'hi ha. El carrer Rafael Llopart és perquè els tècnics, el senyor Sales, s'estudia una mica que la llum està realment fosca. Vull dir, o és que les bombilles estan esgotades o hi ha que canviar els reflectors, perquè hi ha molt aparell quan arribes a les cantonades, pràcticament quasi no veus res. Quan tornaran a la Torreta els paradistes que estan al cul de mar, diguem, dels que sempre hem dit els hippies, perquè ja no tenim ni obres amb els museus, ni tenim la biblioteca, ja està tot acabat. Si tornaran a la Torreta o no tornaran és el que ens pregunten. Gràcies. A la prolongació del carrer Estalvi, ja fa més d'un mes i mig que van venir a posar unes pilones i només les van marcar amb esprai, i és un lloc que passen persones amb dificultats de mobilitat i esperem que ho facin el més ràpid possible, perquè hi ha algun veí que van cadira de rodes per allà i llavors estan marcades per posar les pilones per poder passar, però no estan realitzades per poder fer. Fa, si no recordo malament, dos plens vam preguntar, que no ens han contestat a l'equip de govern, amb el tema de la multa de platges de les 40 i pico mil euros, no sé si són 43 o 47, ara no me'n recordo exactament, de qui les tenia que pagar, perquè anava en nom de l'Ajuntament. O ho pagava l'Ajuntament, o si és que això anava a càrrec, perquè tot això són ocupacions de més que s'han fet als, diguem, als concessionaris de l'Associació de Toldistes i Amaquistes. No hem tingut resposta amb aquest tema. Moltíssimes gràcies. Res més.
Gràcies, senyor Mercè. Intentem contestar-ho tot amb rapidesa. Respecte al tema de les sancions per ocupacions de les platges de l'any 2015 i el tema dels paradistes del mercat d'artesans, diguem, de la Torreta, que ara estan al passeig marítim davant del Club de Mar. Senyora Carbonell, les dues qüestions.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Referència al mercat dels sentits, que ara estan al passeig, tenim pendent de reunir-nos amb ells, perquè hi ha alguna gent que es vol quedar allà, altres que es volen canviar, com també estem fent els reglaments dels diferents mercats, en aquest cas també, i estem encara pendents de què fem segons la reunió propera que tinguem. En quant a les multes de l'Associació de Platges, vam acabar-ho ara a final d'any, que es faran càrrec ells de la part que els hi pertoca, la part dels associats, i cada platja, diguem, la seva multa corresponent. Gràcies.
Moltes gràcies. Respecte al carrer Carreta, senyor Mas, hi ha un requeriment de neteja de solar. Si després el senyor Marcel li pot donar l'adreça al senyor Mas, Exacte.
Per és l'únic que hi ha de solar.
Senyora Almirall, respecte al carrer Joan Ramon Benaprés, respecte al carrer Rafael Llopart, jo els voldria dir una cosa, sobretot si tenen qüestions de la via pública, que veig que són moltes, no cal que esperin el ple següent, si volen, si algun veí els ha dit alguna, ha detectat alguna anomalia que li dificulta la seva activitat diària, es poden dirigir a la regidoria immediatament, encara que després vulguin repetir el ple, però perquè puguem actuar si és urgent, que no hagi d'esperar un mes l'actuació. Senyora Almirall, carrer Joan Ramon Benaprés, carrer Rafael Llopart.
Gràcies, senyor Batlle.
Prolongació de l'estalvi.
Ens prendrem nota d'aquestes situacions. El tema de les pilones no s'han marcat i no s'han instal·lat perquè hem esgotat existències, hem de reposar existències. I els hi reitero la petició que els hi fa el senyor Batlle. El meu correu electrònic, el meu mòbil, estan oberts a qualsevol petició que puguin tenir prèvia al ple i que puguem, si necessitem donar resposta. Tot i que reitero a l'esperit de la regidoria en la planificació, és evident que donarem resposta immediata a aquestes incidències que es plantegen els veïns. I li agraeixo el seu interès, senyor Mercè.
Gràcies. Respecte, senyor Mercè, la ciutadana que em comentava que va caure a la carretera de les Costes i que va proposar de construir una barana, vostè se n'en recordarà perquè d'això en vam parlar l'anterior mandat, el problema era bàsicament pressupostari perquè havíem de trobar pressupost partida per fer comprar tot el ferro. Estem parlant d'una barana, si tenen present la carretera de les Costes, direcció Barcelona, el tram urbà estem referint, hi ha un tram a partir de Can Guirro, de Can Guirro fins a l'Era, que està doncs, elevat, i allà hi ha allà barana, però el tros anterior no n'hi ha. I aleshores estaríem dient això, que el tros aquest de vorera alçada davant de les cases, de fer una barana. Realment no vam poder-ho fer.
Bueno, no vam poder fer perquè...
Agafi el micro, endolli el micro.
No ho vam poder fer perquè això era pràcticament a les eleccions, ja que va passar.
Exacte.
I llavors no està jo l'equip de govern, doncs això ja no sé res més.
Però ho podem reprendre i mirar aviam si, senyora Almirall, si podem. Bàsicament era la despesa de ferro i després la construcció i instal·lació de tota una barana de tot un carrer sencer. Estàvem parlant d'un import no petit. I respecte al tema del passeig marítim de les botigues, els informo ja de passada a tots els grups municipals també. La reunió amb el Ministeri, que es va produir dijous de la setmana passada, va ser amb el subdirector general de Costes. Per tant, hem de recordar que el govern espanyol és un govern que està en funcions i, per tant, qui ens va rebre no és un director general, que és un càrrec polític, ni tan sols doncs, el ministre, la ministra en aquest cas, és la ministra, oi? Sinó que ens va rebre un subdirector general i sí que ens va dir que evidentment tot depenia d'una decisió política en funció del nou govern espanyol que hi hagi, però que entenien dues coses i que per tant aquest alt funcionariat veien bé dues coses. Una, primera, Castelldefels ha fet la remodelació del seu passeig marítim, de fet estan acabant les obres, vam estar parlant amb l'alcaldessa de Castelldefels també en el marc de la visita a Madrid i l'alcaldessa ens deia que la seva intenció amb el Ministeri és acabar les obres aquesta abans de Setmana Santa, per tant diguem que és immediat l'acabament de les obres i per tant el Ministeri entén que aquestes obres que finalitzen just on s'acaba el terme municipal de Castelldefels i comença el de Sitges han de tenir continuïtat perquè no té cap sentit ni urbanístic, ni de la mobilitat, ni d'ordenament de l'entorn urbà, ni paisatgístic que hi hagi un acabament d'una remodelació i a partir d'aquí comenci la zona com estava abans. No? Per tant, això ho veuen com una prioritat. I segona qüestió, que va ser molt interessant, va ser l'oferiment que els vam fer des del govern municipal de cofinançar l'obra. És a dir, dir-li al Ministeri, escolta, estem disposats com a Ajuntament a cofinançar, és a dir, pagar en un percentatge, el que sigui, Ajuntament i Ministeri, aquesta obra. Cosa que pel Ministeri, la reacció va ser dir, carai, si tenim una llista de passejos marítims a fer a tota la costa de la península, no? A càrrec del Ministeri, però tenim un Ajuntament que ens diu nosaltres estem disposats a posar diners i a cofinançar-lo, té més probabilitats d'execució que un altre. I per tant això ens pot fer passar a la llista de prioritats del Ministeri. I per tant en aquest sentit ho vam valorar positivament, que aquesta sigui la seva opció, no? I la nostra, però dependrà, insisteixo, del nou govern espanyol. Per tant, així que anomenin govern espanyol, Ens posarem en contacte amb la Direcció General de Costes i amb el Ministeri per tornar a posar el tema sobre la taula immediatament. Alguna pregunta més, senyor Mercè?
No, ja
senyor Rubí, no? Estem?
Avui no.
Perfecte. Doncs passaríem al següent grup municipal, el grup de la CUP. Senyor Pol Vigó, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Primer de tot, una cosa, una notícia que ens han fet arribar, que ens preocupa si realment és certa, sobre el pla de desenvolupament del bueno, PP1-1 de la Plana. Ens comenta un pagès de la zona que una constructora li ha entrat als terrenys a fer mesures, a marcar i fins i tot ha arribat a amenaçar-lo de que d'allà se n'havia d'anar. Si això és cert, que esperem que no ho sigui, seria un molt greu i unes pràctiques que esperem que amb la crisi que ha tingut el sector hagin après a deixar-les de fer. Dit això, que no sé si vostès alhora també s'han reunit amb els propietaris dels terrenys i així per informar-los, perquè també es queixava de que no tenia informació de res. Això, doncs fer-los notícia d'aquesta queixa que trobem molt greu si realment és certa.
Una pregunta només per aclarir-ho. El pagès és propietari? És arrendatari?
Això no ho sabria, li preguntaré.
Sí, perquè és fonamental. És a dir, si el pagès és propietari, ha d'estar al corrent que el 15 de febrer, si no recordo malament, senyor Mas, comencen les obres. Si és arrendatari o és simplement una persona que s'encarrega de les terres, això ja no ho sé, dependrà de la seva propietat si l'ha informat o no. Senyor Mas, si té alguna informació més al respecte.
Sí, exactament com diu el senyor Batlle, de fet l'Ajuntament no fa aquestes obres, són els propietaris que fan aquestes obres. Per tant, són ells mateixos que han decidit urbanitzar aquest terreny amb una constructora determinada i amb un disseny determinat. Vull dir, no és l'Ajuntament que impulsa aquesta obra, sinó que són els mateixos propietaris. Per tant, m'estranya que digui que els propietaris no saben res quan són ells mateixos que aproven l'organització, que aproven el pressupost i que tiren endavant això. El que en qualsevol cas li agrairia que ens digués exactament el lloc concret, perquè revisarem que realment estigui dintre del llindar de la fase 1 del PP1, que, com diu l'alcalde, comença el dia 15 de febrer.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Vigo,
endavant. Els hi comunicarem tan bon punt sapiguem exactament. A veure, sobre el Mercat Vell. En el darrer pressupost, el que encara tenim en vigència prorrogat, el seu govern de l'anterior legislatura, en aquest cas, va agafar el compromís de no renovar la concessió en Bacardí i recuperar l'espai mitjançant una creació d'una partida destinada a tal efecte. Quina posició té el nou govern? Si té pensat renovar, no renovar l'ús del Mercat Vell, què hi vol destinar si no renova, que esperem que no renovi.
Sí, per contestar, la senyora Carbonell té la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor Batlle. No sé si en algun ple es va comentar. Se'ls va renovar per un any, perquè quan vam entrar nosaltres just, se'ls acabava el moment, van venir a parlar amb nosaltres, evidentment van dir que tenien reserves, que tenien moltes coses. Nosaltres vam dir que ens estàvem plantejant un canvi, però vam arribar a l'acord de dir bé, farem un conveni només per un any, mentre nosaltres plantegem exactament què volem. La nostra voluntat és buscar que aquest espai, que és municipal, sigui ocupat precisament per això, per la gent del municipi, però enteníem que en un mes no faríem res i també en el seu cas no, ells no se'ls havia avisat, tenien ja concertades reserves i els hem deixat aquest any, però això sí, en aquest any hem de decidir entre tots què volem fer aquí al mercat. Gràcies.
Moltes gràcies.
Davant. Continuem. Sobre la Comissió Municipal d'Ajuda a les Persones Refugiades es va presentar, si no recordo malament, octubre passat, i fins ara no hem tingut gaires notícies de quines són les feines que està fent la regidoria. Ens agradaria saber, degut que la situació continua sent d'urgència, tot i que ja no surten les telenotícies diàriament. No tant.
Senyora Tobau,
Sí, gràcies, senyor Batlle. Doncs la comissió la Comissió Municipal de Cooperació ens hem reunit 3 vegades. Hem anat aprovant amb la gent que ha assistit en aquestes reunions la manera d'actuar. Es va aprovar la creació d'uns grups de treball i està tota la informació penjada en el web municipal. Ja s'ha posat en marxa una bústia perquè tots els ciutadans de Sitges que vulguin col·laborar amb el tema de l'atenció a les persones refugiades doncs ho puguin fer.
Moltes gràcies.
Els animem a fer-ne molta publicitat d'aquesta bústia.
S'ha anat fent, eh? Si parlen comunicació ha anat sortint, perquè és la manera de promoure promoure la participació. Gràcies.
Doncs continuem, ja hem tret el tema de la reunió amb Costes del Ministeri. El que ens agradaria saber a nosaltres és si van parlar també de la problemàtica que hi ha amb la sorra en aquest municipi, de la falta de sorra en unes platges, l'accés de sorra en d'altres, quines són les línies de treball que té el govern, si evidentment, com ha dit el Ministeri, doncs estan en el moment d'impàs, però com a mínim quines són les idees o les línies de treball del govern municipal.
Sí, efectivament en vam parlar amb el Ministeri, era una de les qüestions que teníem prevista en l'agenda i la senyora Carbonell els explica a tots.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Efectivament vam anar a parlar amb el Ministeri de Costes precisament per aquest tema, pel tema de la problemàtica que tenim amb la sorra, i en aquest aspecte hi ha 2 punts importants. Per una banda, ja el govern anterior, diguem, ja havien demanat un projecte d'estabilització per no tenir que cada any estar fent les aportacions aquestes de sorra. I aquest projecte, finalment, el dia 22 de desembre d'aquest any passat, el van aprovar. O sigui, ja van fer la licitació i hi ha una empresa que està començant a fer aquest projecte. Arrel de que ens va dir això, nosaltres ja hem concretat una reunió ara pel mes aquest de febrer a Barcelona, a la delegació de Costes però de Barcelona, perquè volem veure el projecte aquest, evidentment, que en principi el que sí que ens va agradar, diguem, sobretot és que va dir que els projectes, o sigui, ens oferirien diferents opcions, suposem, però que el que sí era importantíssim és que el projecte guardava el paisatge sitgetà, diguem. Vull dir, en el sentit de que no es carregarien ni els espigons, ni canviaria la imatge, ni res, sinó que tots els projectes que es volien aportar en aquest sentit era estabilització de les platges, però per espigons submergits o qualsevol cosa que no canviés el paisatge, que en principi per nosaltres era molt important. Per altra banda, això és un aspecte important, és molt important que ja hi hagi un projecte i que ja s'estigui treballant en ell, perquè el que nosaltres volem precisament és solventar això definitivament i que hi hagi ja una estabilització per sempre, però mentre això no passa, l'aportació de sorra sí que vam dir que està garantida, però en aquest sentit una miqueta ens vam quedar en l'impàs aquest de que el subsecretari també ens va dir que la competència encara no la tenen, no? O sigui, tenen els diners, ho tenen clar, volen fer la mateixa aportació de la mateixa manera que es va fer l'any passat, o sigui, ells tenen clar que és una prioritat per nosaltres tenir sorra a les platges, i l'únic que sí que va quedar pendent de que la competència, diguem, fins que no ho tinguin ells enllestit, quedava així, però per en el sentit de que sí que es farà l'aportació agafant dels ports mentre no tinguem la zona estabilitzada totalment, es seguirà fent d'aquesta manera. Gràcies.
Un afegit perquè quedi una qüestió clara. El projecte que ha aprovat el Ministeri o que ha encarregat el contracte és una prova només en una platja, a la platja de Sant Sebastià. El que es vol fer és fer una prova a la platja de Sant Sebastià i si això funcionés, aplicar-ho aleshores a la resta de platges del municipi, o diguem les que estan més afectades. Però la primera prova a la platja de Sant Sebastià. 2016, redacció del projecte, 2017, execució de l'obra. I després uns anys de veure com la dinàmica litoral, si funciona o no funciona, aquest projecte executat. Clar, pot ser que diguin un espigó submergit, però que després la dinàmica litoral digui que no, que aquesta no és una solució bona i és una altra. Això també és una porta que queda oberta, clar. De fet, quan es van fer les illetes, l'any 80, el sector de Terramar allò havia de ser la solució. I han vist vostès que no ho ha estat.
Esperem doncs, que el projecte estigui ben estudiat i ben redactat, perquè si bé és una prioritat tenir sorra a les platges, també és una prioritat deixar abandonar la pràctica del drenatge
i assegurar la sorra definitivament. Continuem. Ara que tenim un nou govern a la Generalitat i sembla que té una sensibilitat diferent i esperem que sigui molt millor sobre necessitats socials de la ciutadania, tenim un parell de preguntes. Han començat els contactes i converses per desencallar d'una vegada per totes la construcció de l'escola Agnès? I l'altra, des de fa ja massa anys que hi ha una manca de protecció sanitària important amb el tancament del servei d'urgències nocturnes al CAP i com a conseqüència també de les farmàcies de guàrdia. Han parlat ja amb el nou conseller de Sanitat per treballar en la reobertura?
Amb Conselleria de Salut s'ha demanat hora? La Conselleria de Salut s'ha demanat hora amb el conseller, igual que també s'ha demanat Conselleria de Cultura. Hi ha diverses conselleries que s'ha demanat per diferents temes. Pensin que a dia d'avui encara estan nomenant secretaris generals i directors generals i aquestes qüestions moltes vegades no les porta el conseller o la consellera en qüestió. I què ens passa? Que a vegades ens diuen espereu una miqueta perquè no estan nomenats. De totes maneres, amb el tema de l'Agnès, de l'escola Agnès, sí que el senyor Carrillo pot portar alguna informació més.
Perdó, gràcies senyor Batlle. Bé, aquest és un tema prioritari per nosaltres, per tots plegats, i per tant estem fent el seguiment dels nous nomenaments. Hi ha hagut canvis amb el director general de centres, hi ha hagut canvi de la directora general de la directora dels serveis territorials aquesta setmana mateix, i per tant amb el senyor Batlle estem al darrere de que ens donguin els nous responsables, pues, com bé ha dit, doncs es donguin reunió per doncs, poder desencallar diguéssim el tema que teníem pendent, que avui no el tenim teòricament, Vull dir, tenim les ràtios al dia, tenim el pressupost des de l'Ajuntament a punt perquè quan la Generalitat doncs, també dongui el vistiplau doncs, poder executar les obres que s'han de fer en el terreny i després també val a dir que a nivell de pressupost del 2015 hi ha la partida aprovada per part del Parlament de Catalunya i per tant doncs ara també és un tema que hem de veure si la Generalitat prorroga, no? Senyor Oriol Junqueras, doncs, que està al capdavant d'aquesta conselleria, doncs, es prorroguen definitivament els pressupostos del 2015 i que tindríem la partida, per tant cap problema des d'aquest punt de vista, i si no, doncs, fer que en el 2016 aparegui, bueno, i sigui la partida corresponent. Aquest és el nostre repte en aquests moments per part de l'Ajuntament.
Gràcies. Continuem.
Seguim. Una altra visita que van fer a Madrid, aprofitant el Fitur i la visita en costes, va ser una reunió amb l'Ajuntament de Madrid i amb els responsables del programa Madrid Participa, que és diguem-ne, el programa de participació i transparència que tenen a la ciutat.
Madrid Decide.
També hi ha el Madrid Participa.
Nosaltres vam parlar del Madrid Decide.
Doncs Madrid
que també
està bé. Com a mínim a la comissió informativa van dir Madrid Participa. Quina valoració en fan i quin tipus d'aprenentatges se'n treu a l'hora d'aplicar-los a Sitges?
Senyor Moliner, Madrid Decide.
O Madrid Participa, però Madrid Decide, que no decideix. Molt breu. Va ser una trobada, no sé què em pensen els companys, però super interessant. I a més vam tenir el ple de que no només en revés el regidor i número 3 de l'Ajuntament de govern obert, sinó de tota una àrea important pel que fa referència a gestió interna, administració electrònica, organització, per tant portava un os important de l'Ajuntament de Madrid, a més ens va rebre amb tot el seu equip. Avui precisament al matí m'ha trucat el director de l'oficina de participació ciutadana a Madrid perquè m'ha donat una clau d'accés a tot a la documentació que li vam demanar amb un document d'aquests del Google, com es diu, del Google Docs o Google Drive. I mira la celeritat a la resposta que tot el que ens ha enviat ens ha enviat avui mateix, i he parlat també, a més és una persona del País Basc que des del principi vam congeniar moltíssim, i ja us dic que avui mateix hem rebut tota la informació que hem d'estudiar, li vam posar en coneixement tot el que estàvem fent en matèria de participació, ens va posar en coneixement tot el que ells tenen previst fer, ens va donar eines per tal d'aquí progressar en matèria de participació,
en matèria de govern obert, també en matèria de transparència que utilitzen l'Ajuntament de Madrid a partir d'aquest nou portal, també el contacte de totes les persones que els hi portaran l'aplicació electrònica i on vehicularan tots els processos de participació a través d'aquesta aplicació. També ens ha passat tota la informació que fa referència al Pla de Barris, com ells treballaran el Pla de Barris a través d'una participació activa de la ciutadania, una participació activa de la ciutadania, i una mica aquest nou concepte que s'assembla, que s'assimila molt, de fet, veu sortir una o dues vegades a la reunió que vam tenir com a persones, doncs, que tenen una especial sensibilitat amb tot el que fa referència als processos de participació i transparència, i que treballem conjuntament en aquests aspectes molt amb vosaltres, no? Per tant, jo crec que va ser molt positiva. Deixeu-me un temps perquè us pugui traslladar també la totalitat de la documentació i fins i tot compartir, doncs, allò que puguem fer a partir d'ara. Gràcies.
Un afegit. No només vam fer escoltar què fan a Madrid en matèria de transparència, govern obert i participació, sinó que l'Ajuntament de Madrid, el govern de Madrid, va escoltar què feien a Sitges i van tenir un interès molt especial en conèixer com havien fet el pressupost participatiu del 2015. Quins van ser els pros, quins van ser els contres, on s'han encallat els projectes, que ja sabeu que aquest any ens hem proposat de materialitzar-los, com va ser el procés, perquè ells a Madrid enguany serà la primera vegada que faran un pressupost participatiu i el model de Sitges els hi va interessar molt i per tant compartirem també molta informació. I, home, com una capital d'un estat, doncs, també ens agafi de referència amb algunes qüestions, doncs també bé. L'import és diferent, L'import és diferent. Nosaltres és 1 milió d'euros, ells probablement multiplicaran per 100, probablement. Però en qualsevol cas ens satisfà que també siguem exportadors de models de participació. Senyor Vigo.
I acabem, animem a l'Ajuntament de Madrid a mirar el pressupost participatiu o el projecte de pressupost participatiu d'una manera crítica. Tornem de Madrid, però no deixem la participació. Ens vam reunir amb la regidora Carme Almirall per parlar del projecte de pla de barris que tenen. I tot això encara en un estat molt iniciàtic, creiem que pot resultar molt positiu per a la ciutadania i la seva implicació en política, si s'encara seriosament i d'una manera ambiciosa, transversal i oberta ja des del seu inici, que no ho dubtem. Preguem, doncs, que no quedi la proposta en un limbo, en aquests limbos de la política dels calaixos i així, i com ja vam comunicar, tinguin en compte eines com les assemblees de barri, consultes ciutadanes o aquestes que han anat a descobrir a Madrid, que ens serveixin d'escola de participació on ciutadania i també administració aprenguem a participar i a gestionar la participació. Tenim el Pla de Barris com un veritable pressupost participatiu, ara que en parlàvem, i preguem que des del govern també s'entengui d'aquesta manera. Dit això, per part nostra, acabem.
Moltes gràcies. Senyor Almirall, si vol...
Sí, gràcies, senyor Valla. Només reiterar-li amb el regidor, senyor Pol Vigó, que aquest és l'esperit del Pla de Barris, que el Pla de Barris és, anava a utilitzar una expressió molt castellana, però amb bé el cas, és el buque insígnia d'aquest pla de mandat de la regidoria i de l'equip de govern, que és el que ha d'articular, doncs, el Sitges més net, el Sitges més solidari, el Sitges més participatiu. El Pla de Barris està estretament vinculat a la participació ciutadana i les decisions les han de prendre els veïns, per tant les assemblees de barri són l'eix fonamental. També és cert que està en una situació embrionària i faig esment que el vaig convidar a participar en l'entrevista que tindrem amb Diputació de Barcelona per rebre suport tècnic a l'hora de desenvolupar-lo. Gràcies.
Moltes gràcies.
Trasllado aquesta invitació a tots els grups municipals que vulguin tenir qualsevol col·laboració en aquest projecte que de fet és un projecte de tots. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem al grup de Ciutadans. Senyor Miquel Àngel Bastenia, té la paraula.
Bona tarda a tothom. Tres preguntes, un prec d'Ainal i un parell que ens ha fet arribar l'Associació de Platges de Botigues. L'equip de govern ha començat a tractar el tema del gerent en algun grup municipal? Aquesta és la primera. La segona, respecte a la modificació del ROM, quan tindrà previst l'equip de govern treballar amb tots els grups per la seva modificació? La tercera, en el ple del Cartipàs estava previst la celebració d'un ple l'any de les botigues i un altre a Garraf. Tenen alguna data prevista per les seves? Per ambos?
El Consell.
Sí. El ple, el ple. Després...
Si li sembla, contestem això?
Sí, contestem. Vulgui, sí.
Respecte a la modificació del ROM, vam quedar amb els portaveus que en la propera reunió de Junta de Portaveus, que és la mensual del mes de febrer, en parlaríem. Respecte al ple, és una decisió que hem de prendre els portaveus. També. Si vostès consideren que el següent ple celebra un dels dos nuclis, agarrar per les botigues, la decisió és dels portaveus. Això ho hem de consensuar. Jo pensava que parlava del Consell Municipal de Garraf i les botigues, que també està previst pel mes de febrer. I després, el tema de la gerència, senyor Moliner.
Sí, el tema de la gerència, ja hem començat a treballar, a redactar el perfil aquesta setmana, així vaig anunciar ja els companys de govern la setmana passada, passaria la proposta de perfil, però també d'encàrrec de funcions als grups de l'oposició, especialment treballar-ho també amb el grup de Ciutadans, que aquest era el principi d'acord que hi havia, i un cop aprovat definitivament la plantilla RLT i pressupost, ja podrem començar amb el procés de contractació. S'ha allargat una mica més del previst. Pensava avui aprovar definitivament el pressupost, l'aprovarem el mes que ve. Per tant, això també condiciona la incorporació del gerent. Gràcies.
Gràcies. Seguim.
Sí, després hi ha dos veïns de Can Robert que ens han fet arribar, ens han preguntat, no?, com és que els lavabos públics, no?, estan en les condicions i a més estan tancats amb candaus. No?
Senyora Almirall, els lavabos del parc de Can Robert.
Sí, els lavabos del parc de Can Robert s'ha fet una licitació, el que passa és que no ha passat per període de contractació, sinó que s'han presentat a les persones que ho han volgut, s'ha fet un barem i s'ha donat la concessió d'una guingueta al parc de Can Robert. Dintre d'aquesta concessió hi ha el manteniment i neteja dels lavabos. En el moment en què estigui instal·lada es farà càrrec d'aquest servei.
Gràcies.
Sí, i per finalitzar, en nom de, això ens ho fet arribar, torno a repetir, l'Associació de Botigues de Platja. I ells ens diu, no, per part de, ens facin arribar, es prengui nota de la negació per part de realitzar un referèndum per la possible annexió a la ciutat de Castelldefels per part del barri de les botigues a Sitges, tal i com va comentar l'alcalde, que tenia previst preguntar als veïns. Això per una part. I per una altra, ells pregunten, volen saber si els plans de construcció d'un centre cívic en el passeig marítim de les botigues, a la regla del passeig marítim i la regla de la riera de la riera de Puda, des del seu inici en la muntanya fins a la platja, entre altres reformes, no? Es van executar durant l'any 2015-2016, tal i com ens han dit en diferents reunions, però que a ells no els consta en el seu pla de govern. Ens voldríem saber al respecte que...
Ràpidament, el tema de Riera Puda, tot això és una qüestió que es va al pla de barris, per això no hi és, perquè va al pla de barris, que és el que determinarà les prioritats de cada barri, de cada sector. És un tema que sobretot amb els veïns del barri de la carretera n'hem estat parlant, precisament no fa massa setmanes, i és una qüestió que volem lligar amb la reforma que s'hauria de fer, que s'ha de fer de la pròpia carretera des de que és un tram urbà, el pas per les botigues. De totes maneres, el pla de barris és on s'ha de determinar. El tema del centre cívic, com saben, és un projecte sortit del procés de participació del pressupost participatiu 2015 i per tant està en partida ampliable de 1.000 euros, no? Partida ampliable en aquest pressupost del 2016 per executar-lo un guany. I el tema del posicionament de l'associació de veïns no a la segregació, quan arribi el seu dia, si és que arriba, que hi hagi el debat polític, social, sobre si s'ha de segregar el barri de les botigues o no, doncs l'associació de veïns ja ho podrà fer públic en el seu moment, perquè això ara en aquest moment no ha arribat encara, aquest moment. Si es produeix aquest moment, doncs llavors ja tindrem el debat. En qualsevol cas, queda anotat que la posició de la platja, dels veïns de la platja, és que no hi hagi segregació. Alguna qüestió més?
Gràcies. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem a Sitges en positiu. Senyor Ricard Vicente, endavant, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Primera pregunta. Respecte al camp d'Aiguadols, municipal d'Aiguadols, les instal·lacions estan cada vegada més degradades i ja és hora que enfilem a la recta final i voldríem saber quin és el termini per decidir la reforma triada i quan podrà executar-se.
A la Junta de Portaveus propera d'aquest mes de febrer, tots els portaveus, això ho dic perquè vagin parlant-ho, sisplau, si pot ser, ja els aviso perquè a tots els municipals que la propera Junta de Portaveus, perquè de fet havia d'anar amb aquesta, a la propera Junta de Portaveus hi haurà l'ordre del dia posicionament del grup, de cada grup municipal respecte al que s'ha de fer la reforma del camp d'Aiguadols. Per tant, amb tots els coneixements que van tenir vostès de tots els projectes que hi ha sobre la taula, des d'una ampliació fins a una ampliació, des de l'ampliació més senzilla a la remodelació total, quina és la que, per la qual opten, perquè la Junta de Portaveus decideixi. Senyora Almirall, si vol complementar la informació.
Sí. Només fer-li saber que el romanent que hi havia per aquest any d'inversions que ens va fer arribar el Departament d'Esports s'ha destinat en gairebé un 60-70% al camp d'Aiguadols, que ja disposa de megafonia, que era una reclamació des de feia molt de temps. És evident que s'hi ha de fer una feina molt important a grades, a il·luminació i a gespa, que era el que estava contemplat dintre del pressupost participatiu. Però sí dir-li que des de la regidoria d'esports s'ha fet un esforç important en les petites millores que ha sigut possible i que hi hem destinat esforços i diners. Gràcies.
Gràcies. Seguim.
Gràcies. Esperem doncs, que la propera Junta puguem decidir posar-nos d'acord i tirar-ho aviat endavant, perquè com comenta la regidora, la veritat és que necessita la millora immediata. Respecte a les instal·lacions de nou pinsvents, també trobem algunes mancances en el seu manteniment, com per exemple una esquerda important que hi havia a la cornisa exterior que dona al camp. Ens agradaria saber si s'hi pensa actuar aviat, quin és el termini i què pensen fer.
Senyora Almirall.
Sí, senyor Ricard Vicente. Ja som coneixedors d'aquesta situació. Ja l'enginyer municipal ha anat a fer l'estudi pertinent per poder fer la reparació i hem de trobar, sento ser tan gràfica, però hem de trobar els diners necessaris per fer-ho perquè és inversió i estem pendents d'aprovació de pressupost i de tenir el romanent necessari per poder-ho fer. Gràcies. Però el projecte tècnic s'està elaborant.
Gràcies.
Gràcies.
Més intervencions? Perdó, més preguntes?
Sí, ahir per la tarda, crec que va ser en data, es va fer un acte en el qual Lucrecia, amb un acte de besitos de chocolate amb el llibre de la Pilarín Vallès, crec que va ser ahir, es treballava per als recursos de la biblioteca de l'escola Esteve Barratxina, si no m'equivoco, i posava que l'Ajuntament hi havia col·laborat. Ens sembla molt bé, ens sembla fantàstic, però ens agradaria saber quin és aquest tipus de col·laboració que ha tingut l'Ajuntament en aquest acte.
Senyor Carrillo.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Sí, efectivament va ser un acte molt emotiu, molt ben organitzat. Era un acte impulsat per l'associació, per l'AMPA, per l'associació de pares i mares del Barratxina, a favor de la biblioteca. I llavors va anar molt bé, hem de felicitar aquí públicament a l'organització i al seu desenvolupament. I aleshores, efectivament, com va dir la presidenta de l'AMPA, hem estat col·laborant amb allò que ens han demanat, doncs que consistia en l'edició de les entrades, perquè sabeu que era per recaptar fons i dels cartells, etc. Vol dir que hem donat tot el suport que logístic i que ens han demanat des de l'AMPA en aquest sentit.
Moltes gràcies. Seguim.
Gràcies. Ens preguntem si el glifosfat, que és un herbicida, és un producte que fa servir la brigada municipal a les seves tasques diàries i de manteniment i de jardineria.
Senyora Almirall.
Gràcies, senyor Batlle. Doncs en aquest moment no li puc donar resposta, però a la que hagi fet la consulta li comunicaré a vostè i a tots els i a tots els portaveus.
Perfecte. Gràcies. Passa bé, gràcies. Veiem que en aquesta legislatura s'ha començat a perdre el bon costum, alhora que obligatori, de respondre a les preguntes que el ple rere ple li anem formulant i que ens comenta que ens contestarà per escrit. Exemples d'això serien, per exemple, l'informe sobre la incompatibilitat d'haver contractat a la senyora Mònica Gallardo els Premis de Nit Sitges, que li vaig demanar un informe i em va comentar que ens el faria arribar i no ens ha arribat. També li vam preguntar al ple de novembre per què hi havia places d'aparcament reservades a usuaris de clíniques dentals, de fleques, de floristeries, que no són zones de càrrega i descàrrega, i quina repercussió econòmica tenien en el propietari i quins requisits necessitava el propietari per poder-les tenir, i tampoc hem rebut resposta. I el 30 de novembre també el senyor Lluís Mercè va preguntar per l'enderroc del pont de Can Girona. I vam replicar i van dir que ens contestarien a tots els grups i no hem rebut cap tipus de resposta. Per tant, demanem doncs aquesta rigorositat que, evidentment, a part d'obligatòria, és la que ens fa funcionar l'oposició i podem fer el seguiment de les preguntes que anem fent.
Doncs prenem nota d'aquestes tres qüestions pendents i contestarem.
Moltes gràcies. Respecte al parc de Nadal, ens preguntem si han fet algun tipus de valoració sobre el desenvolupament de la darrera edició. Es planteja aquest govern buscar la gratuïtat d'algunes entrades com ens han demanat referents a algun tipus de franges d'edat o algun tipus de col·lectius per poder accedir al parc de Nadal? I si no, demanem que hi facin una valoració en aquest sentit de les demandes que ens han arribat. I això, voldríem saber si hi ha hagut algun tipus de valoració per part del govern de la darrera edició del parc de Nadal.
Senyor Almirall, per contestar.
Gràcies, senyor alcalde. La tenim pendent. Li he de comunicar que tenim prevista una reunió amb el Club Bàsquet Sitges per fer aquesta valoració i també comunicar-li que com que la propera organització del parc de Nadal es farà per una licitació per contractació, prenem nota d'aquesta proposta i hauria de ser un condicionant o una clàusula dintre del plec d'aquesta licitació.
Moltes gràcies. Gràcies. En quina situació es troba el projecte del pas soterrat de l'estació de Renfe?
Senyor Almirall.
Doncs en aquest moment en una situació molt complexa. Gràcies, senyor Alla, perdó. En una situació bastant complexa. Es va demanar a Renfe que ens fes un estudi tècnic per veure si era possible que el pas per sota de la via s'ampliés i per tant no haguéssim de fer una construcció nova. Renfe ens ha dit que els enginyers s'ho han mirat, és una construcció per caixes, per tant no permet l'ampliació perquè suposaria l'ensorrament. Aleshores ens hem posat per tant, això suposa que Renfe en aquest moment la indicació que ens dona és de fer un pas nou. Ens hem posat en contacte amb Segur de Calafell perquè l'any passat, i a més l'arquitecte el coneixíem perquè havíeu sigut treballador aquí de l'Ajuntament de Sitges, i li hem sol·licitat el pressupost. Sabem que el pressupost que ens faci arribar no serà real, perquè ells han tingut que fer soterrar dues vies i nosaltres n'haurem de soterrar cinc. I a més, ells han fet un... És a peu pla i nosaltres des de l'Avinguda de les Flors fins on arribem hi ha uns metres de fondària. Quan tinguem tota aquesta informació entenc, senyor Batlle, que farem una junta de portaveus per informar-los dels costos que suposaria. De totes maneres, continuem negociant amb Renfe a veure si som capaços de trobar un projecte tècnic conjuntament a l'enginyer del Departament de Serveis Urbans i de Mobilitat i ho està estudiant, si podem salvar d'alguna manera, encara no hem tirat la tovallola, si podem salvar d'alguna manera tenir que fer un pas nou, perquè això suposaria un import molt, molt elevat. Gràcies.
Gràcies. Seguim.
Té aquest govern la intenció de millorar i ampliar els pocs carrils bicis que hi ha a la vila? Si és així, que entenem que sí, ens agradaria saber la vostra proposta, la seva proposta, i que ens la fessin arribar.
Senyora Almirall, això és un tet a tet.
Gràcies, senyor Batlle. Està incorporat el pla de mobilitat que els esmentava anteriorment. Tot el tema del carril bici està incorporat al pla de mobilitat. A la Diputació, amb qui hem estat treballant aquest pla de mobilitat, ha fet un projecte sobre els carrils bici, la seva implantació, el seu ús o els circuits, I em repeteixo, us hi farem arribar el pla de mobilitat i després és evident que, com que és un pla que està vinculat a la participació ciutadana, podrem escoltar l'opinió de, tots els usuaris de Carril Bici.
Gràcies.
Gràcies. Doncs quan el rebem, l'analitzarem i farem propostes. Aplaudim que hagin fet una renovació dels gronxadors del parc de Can Robert i ens preguntem, malgrat abans amb alguna contesta s'ha intuït la resposta, si el govern farà el mateix en altres zones com per exemple la plaça Catalunya o altres que estan molt afectades en aquest sentit i que mereixen, necessiten imperiosament alguna atenció.
Senyora Almirall.
Gràcies, senyor Batlle. Li torno a respondre, però bé, és el fet, si estem revisant tot l'inventari de parcs infantils i destinarem part d'aquest pressupost que hem inclòs quan estigui aprovat, el que li comentava, no tan sols a posar a terra, sinó a veure com hem de treballar. Per exemple, tenim constància d'alguns parcs que ens han informat que estan en situacions deplorables, l'Oasis només té un gronxador, hi ha moltes altres zones. Tenim la previsió de revisar-los un per un, perquè a partir de l'inventari que tenim de tots els parcs infantils, i destinar part d'aquest pressupost que tenim per parcs infantils a la millora i manteniment. Hem rebut moltes queixes i les atendrem en la mesura en què en sigui possible. Gràcies.
Gràcies.
Hem pogut saber que la Diputació de Barcelona ha aprovat una actuació de Sitges per un circuit d'esport inclusiu per un import de 8.700 euros. Ens agradaria saber en què consisteix.
Senyora Almirall.
Moltes gràcies. Doncs en aquest moment no disposo de la informació perquè ens ho acaben d'aprovar. Acabem de tenir coneixement de la situació, per tant, he de reconèixer que en aquest moment no disposo de la informació, però així que pugui parlar amb els tècnics d'esports li farem saber. Gràcies.
Sí, seguim.
I vaig acabant. Respecte als premis Sitges Participa, ens agradaria saber com està la cosa, perquè la darrera vegada que vam preguntar estava pendent un nou govern, la situació ja s'havien creat, hi havia unes bases, però es veu que hi ha persones interessades en participar-hi i es troben que no saben què passa amb aquest premi i ens ho pregunten. I ens agradaria saber bé, cap on tirarà el govern en aquest sentit i com ho enfocarà.
Senyor Moliner.
El farem. Jo el farem, el convocarem aquest any i el farem aquest any i a més ja ho hagués volgut fer l'any passat, el que passa que estic revisant les bases de la convocatòria i ho he revisat ja i volia que en una junta de portaveus l'alcalde em donés també dos minuts per veure com també podem afrontar les petites modificacions que li calen fer, perquè no era una aprovació i va ser un primer esborrany que va quedar, però hi ha petites coses a millorar, sobretot a l'elecció del jurat, etcètera, etcètera, i per tant ho farem ja conjuntament i el convocarem sí o sí per aquest any. A més, vull parlar amb aquest ciutadà que ho ha portat o ha traslladat al síndic per conèixer-lo, per parlar amb ell, perquè també ens ajudi, perquè clar, és una persona molt interessada en aquest projecte en concret i jo vull que m'ajudi a tirar-lo endavant. Per tant, si vostès tenen el contacte, els hi agrairé moltíssim que em posin en contacte amb ell per fer-ho plegats. Gràcies.
Moltes gràcies.
Li oferim saber. I acabo. Respecte a la comissió de Carnaval, entenc que havia de passar, si no m'equivoco, per ple la confirmació dels seus integrants, dels seus representants. I creia que passaríem avui i l'hem trobat a faltar. Voldríem saber com queda això.
Sí,
sí, senyora Tobau.
Gràcies, senyor Batlle. Doncs, senyor Vicente, ens hem trobat amb el següent. Vàrem passar el protocol de Carnaval en el ple del mes de febrer i aquest després ha d'anar a informació pública i a publicació en el diari oficial de la província. Aquest termini, donat que atès que el ple va ser el 22 de desembre o 21, si jo no m'equivoco, per efectes administratius no es va publicar en el BOP fins al 8 de gener. Per tant, fins al 10 de febrer no estarà en vigència aquest protocol. És aquest el motiu. Per tant, en aquests moments ens trobem que tenim continua com a president l'antic president
els membres de la comissió que han fet públic la seva intenció de cessar, doncs, oficiosament estem actuant així, i els membres de la comissió que han estat ja nomenats i que vostès van veure el dictamen en el seu moment estan col·laborant-hi, tot i que oficialment, donat atesa que el protocol s'havia de posar a exposició pública, doncs no s'ha pogut fer. Ha estat un tema de terminis que no havíem previst perquè mai havíem posat un protocol a exposició pública.
Gràcies.
I si em permet, mig minut de reflexió molt ràpida, perquè comentava que estava content vostè que avui no havia tingut cap vot en contra, el govern, que no cregui que no sigui pas un miratge, també s'ha de reconèixer que ha sigut un ple on anaven moltes de les qüestions tècniques i sense gran volada política d'argumental, potser el codi ètic, però més enllà d'això, per tant, arribaran moments en els que s'haurà de decidir altres coses i que hi hagi diversitat d'opinions i, per tant, vots diferents no té per què plantejar-se com una cosa dolenta. Al contrari, per tant, no arribar a les unanimitats com s'ha arribat avui en cap cas voldrà dir una mala notícia, sinó que es debat i es treballa i tots els grups treballem aquí en el ple. I ara sé que ho deixo perquè el Facebook ho diu tot, m'ha semblat llegir de l'amic José María Barberá, que els del projecte Timol han vingut aquí a explicar-se, i també m'agradaria, com la resta de ciutadans que vulguin preguntar, m'agradaria també saber les seves consideracions. Molt bona nit.
Moltes gràcies. Doncs acaba aquí el torn de pregs i preguntes. Senyor Manuel Rodríguez. Farem una excepció.
És un prec extraordinari i és fer un minut de silenci per la mort del cap de protocol d'aquest ajuntament.
L'anterior cap de protocol, sí, i que a més va ser molts anys treballador d'aquesta casa, només a protocol. Doncs si els sembla dels portaveus, procediríem a fer aquest minut de silenci ara abans d'acabar. Senyor Mercè, també hi ha hagut una altra mort coneguda.
Correcte, senyor Lago, que també havia sigut guàrdia, si que en fem per un, doncs ho fem per tots. Vale?
Correcte. Per tant, si no hi ha cap intervenció més de cap grup amb el tema de les pregs i preguntes, aixecaríem la sessió i després donaríem la paraula al públic, però abans de passar la paraula al públic farem aquest minut de silenci pel senyor Víctor Lago i el senyor Antoni Miravent. Moltes gràcies. S'aixeca la sessió i donem el torn de paraula al públic. Si algú vol fer alguna intervenció, recordin que l'ordre per fer-ho és aixequin la mà, els hi lliuraran un micro, no només perquè se senti a la sala, sinó també perquè se senti pels mitjans de comunicació municipals. Primer poden fer totes les intervencions i després les contestarem totes seguides. Els demanem que s'identifiquin amb el seu nom i cognoms i si representen algun col·lectiu, alguna associació, alguna entitat també ho diguin i que intentin ser breus en l'exposició. Endavant.
Em dic Jordi Milà, gràcies per la convidada, senyor Batlle. Li vaig presentar una sol·licitud per escrit per incorporar dues preguntes i, si em permet, li faré després una tercera. La primera pregunta feia esment a la irregularitat en el funcionament del bus urbà, sobretot de la línia número 3. Hem de ser conscients que a Sitges hi ha només 3 línies d'autobús, que el bon funcionament o mal funcionament de les línies, de cara a que la gent, els ciutadans, el facin servir, és que compleixin els horaris. La línia 3, en concret, des de Setmana Santa fins passat al Festival de Cinema, era un desastre, i quan creiem els veïns que estàvem en una època, perdó, valle, ara funcionaria bé, l'experiència és que pocs dies realment funciona bé. Alguns diuen que és per culpa de que té que fer el servei de baix al port o anar fins a Montgavina. El fet real és que té un disseny de recorregut amb masses punts on té que parar per fer maniobra per poder anar, i el fet real és que aquesta línia no funciona. El que sí li demanem és si poden posar fil a l'agulla una mica, en què com a mínim les línies funcionin i intentin complir el seu horari. Els treballadors, també els xòfers, són humans, no poden molts dies ni parar per fer pipi, i és un desastre. I els veïns i els usuaris de la línia ho patim. El segon tema que jo li vaig posar en l'escrit és que ens diguin si el passeig Margalló del barri de Quim Mar, quin és el seu nom oficial, perquè els impostos de l'Ajuntament se'ns gira com passeig Margalló, però tota la resta de documentació que ens fa arribar a l'Ajuntament, jo avui mateix he anat al BAC i encara m'han lliurat documents dient que vic al carrer Margalló, realment quin és el nom oficial de la vila? La placa que hi ha al carrer diu Margalló, i l'Ajuntament tant ens don documents que diu Margalló com ens don documents que diu Margalló. I tot el enrenou ha vingut una mica a que uns veïns que volen comprar una casa van descobrir que l'Ajuntament diu no, és que el nom oficial no és Margalló, és Margalló, el que passa no s'ha canviat mai la placa del carrer. Aleshores la pregunta és, primer, quin és el nom oficial d'aquest carrer? I segona, per què l'Ajuntament fa servir indistintament les dues denominacions?
I la tercera?
La tercera pregunta que li volia fer, i no estava en aquest escrit, en el barri de Quim Mar hi ha una associació de veïns que fins fa 7 o 8 anys funcionava bé. Quan hi havia una assemblea, eren assemblees primer de 200 o 300 persones, després van anar baixant durant molts anys assemblees d'un centenar de persones, però darrerament, degut al tarannà del seu president i alguna persona més, són assemblees que si van 10 persones ja és molt i no representen a ningú. Aleshores, quan vostès prenen decisions i us consultarem amb els veïns, consultarem, ens trobem els veïns que hi ha una associació de veïns que no representa ningú i que tots els intents que han fet els veïns per donar-li la volta al mitjó, si se'n permet l'expressió, no ha funcionat, i algun d'aquests veïns que ho han intentat han rebut amenaces físiques i la cosa per sort no ha anat a més. Aleshores, com a mínim, en tant en quant no hi hagi una altra alternativa, que l'Ajuntament sigui conscient, i ho dic públicament de debò, que aquesta associació l'únic que té de nom és associació, no es representa a ningú. Són les tres preguntes que li volia fer.
Perdó, si l'alcalde pot fer un incís
sobre... Aviam, soc Joan Rius, visc al carrer Margalló de Quim Mar, i resulta que en Margalló estem molt orgullosos. Per què? Perquè com van fer aquesta urbanització, sembla ser que van posar noms de carrers de plantes autòctones, com és Garrofer, Ametller, Fonoll, i Margalló doncs, constava d'allò. Fa 18 anys que visc i sempre ha sigut Margalló. Per què estem orgullosos de Margalló? Perquè potser és la planta més representativa del massís del Garraf. Perquè és l'única palmera de la península ibèrica autòctona. No en tenim cap més. Només aquesta. Dic de la península perquè Canàries té la Fuènix. Aquest Chamaerops humilis, que es diu, com sap molt bé el senyor Lluís Mercè, resulta que ens feia orgullosos d'estar vivint en aquest carrer. i valgui aquest segon que m'ha concedit vostè per demanar-li si és possible continuar amb el nom de Margalló, comptes de Bargalló, perquè anem amb els dos noms i no sabem quin és l'oficial. Gràcies.
Més qüestions? Hi ha alguna intervenció més? Aixequeu la mà, sisplau, si algú més vol parlar, si aquí davant.
Marta Domínguez Carbonell, sobre el projecte Timol. És un, si via per les persones està complicat a l'hora de trobar feina, per les persones que tenim alguna discapacitat encara està més complicat. I és una llàstima que l'Ajuntament de Sitges fins ara no hagi volgut col·laborar amb aquest projecte. Però des de fa un temps té la intenció de tornar a col·laborar a proposta de Nou Horitzó i de la senyora Mireia Rossell. I per això estem molt agraïts. Aprofito també per agrair a les orientadores Ingrid i Raquel totes les coses que fan per ajudar a que les persones amb discapacitat, que tenim alguna discapacitat, puguem aconseguir un lloc de treball en el món laboral, a l'empresa ordinària. A part, quan estem fent pràctiques o treballant, mantenim les tutories i en aquests moments ho aprofitem per parlar de com ens va a les pràctiques o a la feina. I és quan es posa tot en comú. Per les persones que tenim alguna discapacitat, és una llàstima que aquest Ajuntament no hi vulgui col·laborar. Penseu que tenir una feina implica sentir-se útil i ser útil, així com a millorar l'autoestima, tant a nivell personal com laboral i a l'entorn professional i a la resta de l'entorn. I és una llàstima que aquest Ajuntament fins ara no hi hagi volgut col·laborar. Esperem i desitgem que l'administració posi els mitjans adequats per garantir-ho, la inserció d'aquestes persones. Moltes gràcies a tots. Li passo el torn al meu company Josep Maria Barberà.
Antes de hacer un pequeño discurso, dar las gracias a Ignasi por haberme traído aquí al pleno, ¿no? Bueno, buenas tardes, me llamo José María y estoy en el proyecto Timol. Quiero dar las gracias sobre todo al proyecto Timol. Gracias sobre todo al proyecto Timol. Que gracias a este proyecto llevo 6 años trabajando en CESPA, en mantenimiento de plazas y jardines en Vilanova de la Geltrú. El proyecto Timol es un proyecto de personas con discapacidad, donde este proyecto te ayuda a encontrar un puesto de trabajo. Luego tenemos 2 orientadoras, Ingrid y Raquel, que en clase nos enseña lo que nos hace falta para el mundo laboral. Una vez estamos en clase y estamos preparados, nos empiezan a buscar empresas para trabajar. Una vez encuentran la empresa con el alumno, la empresa se pone en contacto con el alumno. Y una vez el alumno dice que sí, ya van a la entrevista. Una vez van a la entrevista de trabajo, el trabajador empieza a hacer un periodo de prácticas y en este periodo de práctica nos acompañan a hacer el seguimiento en la empresa las orientadoras. Una vez pasamos a ser contratados, seguimos el seguimiento con las orientadoras. Una vez pasamos a ser contratados, seguimos el seguimiento con las orientadoras para comentar cómo nos va en la empresa. Una vez estás contratado, el seguimiento lo seguimos haciendo con Ingrid o Raquel y las monitoras siguen estando en contacto con la empresa para ver cómo vamos evolucionando. Creo que las personas con discapacidad tenemos el mismo derecho que los demás y queremos que el Ayuntamiento de Sitges se vuelva a incorporar con la papelera, ya que sonaría mucha ilusión. Muchas gracias a todos y espero que lo tengáis en práctica. Y bueno, según la última intervención que me llegó a mí por Ignasi Rubí y por Ingrid, es que estuvieron en una reunión ahí en la papelera y bueno, esperemos que lo pongáis en práctica y nada, como lo hemos dicho, que de verdad que nos haría muchísima ilusión y vamos a conseguirlo, ya que Sitges, igual que Vilanova, San Pedro de Ribas, Cubellas, están inscritos. Sitges, ¿por qué no? Vamos a ser unidos y lo vamos a conseguir. Visca el proyecto Timol y visca Sitges.
Visca el projecte Timol i moltíssims ànims i força perquè continuïn davant molt de temps més.
Més intervencions? Sí.
Hola, bona tarda. Artur Puigvet, de l'Associació de Turística de Serveis de Platges. Bueno, simplement no és una pregunta ni res, simplement una anotació. S'ha fet referència a les sancions que ha pagat l'associació, bueno, els associats han pagat a la Generalitat i em sembla que agrairia que no es parlés d'unes sancions per sobreocupació només, perquè no ho han sigut només per sobreocupació. I aquí en un ple dir que hi ha 200 sancions per sobreocupació, pues, no em sembla correcte, haurien de ser més, una mica més realistes. Simplement això, hi ha sancions per rotulació que mai se'ns havia demanat, hi ha sancions per tarimes que es compten, en tarimats públics que es compten com a privats dels xiringuitos, simplement això. I que no es parli de sancions per sobreocupació perquè no crec que sigui l'imatge que tinguem que donar, que sigui una associació que sobreocupa per rebre 200 sancions. Res, no?
Alguna intervenció més? A part del públic? No? Doncs passaríem a contestar les intervencions. Respecte a la darrera, el tema de les sancions, em penso que ha quedat prou clar, com ha dit el senyor Puigvet, de quin àmbit abarcava el tema de les sancions. Jo us agraeixo molt, José Maria, Marta, el vostre testimoni aquí en el ple. Us agraeixo molt. I us agraeixo que hagueu vingut a explicar-nos què feu, què fèieu, que voleu continuar fent en el projecte Timol. Sabeu que el projecte Timol va tenir unes dificultats no només al nostre municipi, sinó en altres municipis de la comarca a l'anterior mandat, sobretot pel deute que hi havia per fer-hi front. Va ser difícil, es va buscar una alternativa a nivell municipal, però realment tots tenim en ment que aquest és un projecte que cal recuperar-lo a nivell comarcal. I de fet forma part del pla de mandat. De fet, forma part del pla de mandat. I per tant, li dono la paraula a la regidora Mireia Rossell perquè pugui explicar què s'ha fet, què està previst, i ella així us ho pot explicar directament. Senyora Rossell, endavant.
Bueno, bon vespre, especialment a vosaltres, la Marta, el Josep Maria. Bé, doncs només una mica compartir les vostres ganes de que el projecte Timol doncs ben aviat torni a ser una realitat. De fet, ja quan vam entrar en aquest nou govern, ara doncs era l'estiu, quan ja vam començar a tenir les primeres reunions, des de la regidoria de Benestar i Família i també la regidoria d'Ocupació i Empresa, ja que, com sabeu, el projecte Timol doncs toca aquestes dues vessants, la part doncs de benestar i la part també d'empresa, vam ja estar tenint unes primeres converses doncs per a veure què havia passat, perquè el projecte Timol doncs fa uns anys, doncs malauradament, doncs va deixar de formar part de Sitges i com podien tornar a reprendre'l. La il·lusió ho pot tot i la nostra intenció des del primer dia també va ser doncs que ho poguéssim tirar endavant i en aquesta línia hem estat treballant conjuntament, doncs, com sabeu, doncs, amb altres regidors que també hi han mostrat doncs tot el seu interès perquè quan les coses surten ha de ser coses de tots i de moltes persones i no d'una ni de dos, sinó de molts. I això sí que avui una miqueta doncs que quedi reflectit, no? Doncs que aquí, ben segur, tots els que estem avui aquí en el Sala de Plens, doncs volem
que vosaltres aquí a Sitges tingueu l'oportunitat de trobar doncs un espai, un lloc laboral com totes les persones i que evidentment és difícil per tothom i per tant doncs, amb el projecte Timol intentarem doncs, que sigui una miqueta més fàcil. Explicar-vos una miqueta com està el tema. Ara no sé exactament el dia, però pels vols abans de les vacances de Nadal. Caram, doncs el 23 de desembre. Molt bé. Doncs des de la regidoria d'Ocupació i Empresa amb el regidor Eduard Carrillo i jo mateixa vam anar a Vilanova doncs, a començar ja les primeres converses i bé, tot plegat és per seguir-les. Ara al gener doncs, ens convidaran a un plenari i dir-vos doncs, que estem a la disposició de col·laborar i que bé, doncs, podem dir pràcticament que això serà una realitat en breu i que esperem doncs, que això porti els resultats que us mereixeu amb l'esforç i la voluntat que sempre poseu vosaltres amb les coses. Gràcies.
Moltes gràcies. I passem doncs, a respondre les últimes intervencions. Senyor Rius? Rius i senyor Milà, contestarem conjunt les dues respostes al tema de Margalló-Bargalló. Pel primer, si de cas, passem a contestar el tema del bus urbà, el tema de l'afectació del servei derivat del bus a la demanda. Senyora Almirall li contesta.
Gràcies, senyor Batlle. Ens consta per les manifestacions que ens han fet els conductors, per les queixes dels veïns, que l'objectiu que té el transport urbà, que és donar compliment als 30 minuts de trajecte, estem tenint problemes amb la línia 3, que és la que passa pel seu barri. I ens hem posat en contacte amb l'AMTU, l'associació, perquè ens farà suport a solucionar un dels fets que provoquen aquest incompliment d'horari, que és el bus a demanda, especialment de la zona de Montgavina. Estem buscant una solució alternativa. La farem pública quan haguem parlat amb els veïns i quan tinguem una proposta de resolució concreta, però intentarem evitar aquesta demora en el temps del bus a demanda. I a més estem revisant el trajecte, perquè a més també hem rebut precisament de Quim Mar una sèrie de signatures que ens demanen que ampliem recorregut per zones més altes de Quim Mar i que reduïm algunes parades. Per tant, estem en aquest procés i l'objectiu és donar resposta als 30 minuts i que no existeixin aquestes demores. I a més fer-ho ara, abans de que vingui una situació d'afluència de més persones que encara empitjoraria el servei. Gràcies.
Moltes gràcies. I per contestar la qüestió que plantejava de l'Associació de Veïns, nosaltres som molt respectuosos com a govern i com a institució amb les assemblees de veïns i si n'hi ha una junta directiva sorgida d'una assemblea, si és o no representativa, és una qüestió que han de, diguem que és un debat que han de tenir els veïns. Nosaltres, per nosaltres, és la interlocució, perquè és l'associació legalment constituïda. Si té alguna disfuncionalitat de dintre, això ho han d'aclarir els veïns i si els veïns decideixen fer una via que és una assemblea electiva, una plataforma com s'ha donat casos, una altra associació, nosaltres ens atendrem el que hi hagi, però entengui que no hi entrem amb les qüestions estrictament veïnals. No? I respecte al tema Margalló-Bargalló, realment el nomenclàtor oficial de Sitges, aprovat pel ple de l'Ajuntament l'any 2008, va dir Bargalló, amb B de Barcelona, Bargalló. Sí que és veritat que les plaques del carrer, del passeig, posen Margalló, i sí que és veritat que pot ser que hi hagi algun correu, algun ofici que hagi sortit de l'Ajuntament que ho posi malament. Per tant, s'ha de corregir. I l'argumentació tècnica que hi va haver aleshores, el 2008, ja hi havia la comissió de toponímia, que és la comissió que proposa els noms oficials del municipi. És una comissió on no hi ha polítics, només hi ha experts en toponímia. Ells van fer un informe en el seu moment. Es van fonamentar en què el nom al Principat de Catalunya és Bargalló, tot i que en Pompeu Fabra va utilitzar la forma Margalló, remetent després a Bargalló. I per aquí pot venir un dels errors, potser, a l'hora d'interpretar-ho. Margalló és més propi del País Valencià, en canvi el Principat és més Bargalló. I aquest és, diguem, l'eix que va fonamentar l'informe tècnic aleshores. De totes maneres, insisteixo, ho hem de corregir. Ja no sé que la Comissió de Toponímia ens proposi al ple canviar el nom en tant que experts. En principi l'oficialitat és Bargalló amb B de Barcelona. Moltíssimes gràcies a tothom, que tingueu bona nit i un bon carnaval.